Són les 11 del matí.
Ràdio Estel.
Si Ràdio Estel és la teva emissora, que es noti. Baixa't la nostra app i presumeix de ràdio. Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial. És l'app de Ràdio Estel. Tota teva.
Arriba al Liceu la Cenerentola de Rossini, la darrera gran òpera bufa. Les millors veus rossinianes encapçalades per Javier Camarena en una producció clàssica d'estètica pop. Del 16 de maig a l'1 de juny. Entrades a liceu.cat.
Preguntar sempre és bona idea. Si tens cap dubte sobre els refredats, la mala circulació, la caiguda del cabell, l'insomni, la memòria o qualsevol altre aspecte de la teva qualitat de vida, tens un espai a Ràdio Estel on el doctor respon. Viure en salut. La secció de 12:45 del migdia a la Caravana, on Laboratoris Marnis posa a la teva disposició les respostes d'un doctor i on descobrir tota la seva gamma de suplements que et poden ajudar. Viure en salut. L'espai de Laboratoris Marnis de dilluns a dijous a 12:45 del migdia a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Trotamundos.
Si t'agrada la bona cuina i tens bon paladar, si gaudeixes descobrint nous indrets, si saps el que és bo, no et perdis Trotamundos. Cuina, restaurants, gastronomia, els millors productes, les millors denominacions d'origen, vins i caves, rutes per descobrir, turisme. Trotamundos, el programa dels grans sibarites a Ràdio Estel.
Les 11 del matí, un minut. Què tal? Com esteu? Molt bon dia, benvinguts amb una nova edició de Trotamundos. És l'edició 951 d'aquest primer dissabte del mes de maig, 4 de maig de 2024. Des d'ara i fins a 1:00 de la tarda, com sempre, un plaer acompanyar-vos al llarg d'aquestes dues hores de ràdio. Això és Ràdio Estel Catalunya, això és Trotamundos. Obrim camí que ens portarà fins a 1:00 PM, camí que farem en la companyia de diferents professionals, el primer dels quals el localitzem a la localitat d'Olot, art de fer bons bombons a la bomboneria Gluki, terra de volcans, amb la corresponent comparativa que ens farà també el Joan Pallarès. Seguirem donant una bona alternativa a la festa gastronòmica per demà, Dia de la Mare. Avui anirem fins al restaurant Asador Mesón El Abuelo per participar a la festa gastronòmica, que és menjar un bon garrí. Nova secció de Plat a Plat amb la Ingueru Rodríguez i el Josep Maria París. Seguirem amb més temes. La darrera part de la primera hora de programa la tancarem amb la solidaritat. Ens acompanyarà el president de la Fundació Obra Tutelar Agrària, el Martí Berini. A partir de les 12, productes tradicionals de les Balears. Avui parlarem de les populars ensaïmades de Mallorca amb Can Joan de Saigó. Avui, per cert, a la nostra secció Àrea de Consulta, un tema seriós, molt seriós, infradiagnosticat, les apnees de son. Recuperarem la nostra línia gastronòmica parlant també de les truites de primavera. Ho farem amb el restaurant Truiteria La Seva del barri de Gràcia. I acabarem el nostre recorregut parlant de la història dels patés. Quan i de quina manera apareixen en el nostre panorama gastronòmic. Avui, patés vegetals Margot. Bé, doncs som-hi, ens hi posem. De seguida entrem en matèria. Salutacions ben cordials del Jordi Carretero, del David Morral i de qui us parla, Miquel Mercadal. Molt bon dia a tothom, benvinguts. Comencem.
Cada dissabte tens una cita a Trotamundos. T'hi esperem.
Tomata de penjar Herrera. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar Herrera. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar Herrera.
També a tomatadepenjarherrera.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar Herrera. El tomata de tota la vida.
Un mar mar de sabores, un mar de exquisiteces, un mar de excelentes productos y mejores recetas. Desde 1921, el restaurante Paco Alcalde de la Barceloneta te ofrece lo mejor de la cocina marinera al mejor precio. Arroz negro, caldoso con bogavante, el suquet, los pescados, las fideuás. Restaurante Paco Alcalde, calle Almirall Aixada 12, en la Barceloneta, 93-221-5026. Restaurante Paco Alcalde, un mar de sorpresas.
Anchoa Escobesa. Tres generaciones de tradición conservera a orillas del Cantábrico. Calidad, artesanía y dedicación definen nuestra serie limitada. Elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Codesa, la anchoa.
Trotamundos.
Mirava al temps. Jordi Miralles, molt bon dia, com estàs?
Hola, Miquel, bon dia. Hem començat el cap de setmana amb ambient fred, ens hem d'abrigar, tot i que les temperatures pugen avui dissabte respecte a les que hem tingut aquestes últimes jornades i es mantenen estables de cara demà diumenge. A partir de dilluns tornen altra vegada a baixar. Aquest matí de dissabte, amb ambient més assolellat a punts del litoral, tot i que amb un augment de la nuvolositat ja a partir de mig matí, migdia, a les comarques del Pirineu, Prepirineu i comarques de Ponent. I és que aquesta tarda tornarem a tenir ruixats i tempestes, però concentrats només a l'àrea del Pirineu i del Prepirineu. La resta augmentarà la nuvolositat, però pluges concentrades només a l'extrem nord de Catalunya i res a veure amb les fortes pluies que hem tingut a començaments d'aquesta setmana. Els vents seran del sud i això farà que hi hagi una mica de maror al llarg de tota la costa catalana, per tant, onades que poden arribar a sobrepassar el metre d'alçada. Demà diumenge, un matí variable amb grans clarianes i a partir de migdia altra vegada ruixats i tempestes que seran més extensos. Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona i també comarques del nord de Barcelona. La resta augmenta la nuvolositat, temperatures estables, esperant més pluges dilluns i un nou descens de les temperatures.
Trotamundo.
A Ràdio Estel, Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres coneixem el lloc. Cafè d'en Víctor, qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú de migdia o de nit. Sigui el que sigui, menjaràs bé, molt bé. Cafè d'en Víctor, carrer de Pineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. 93-310-2872. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor, al cor de Barcelona.
Acollidor, de qualitat, un tracte immillorable i el més important, les millors truites de Gràcia. Restaurant Truiteria La Ceba. Una cuina casolana plena de bones propostes i una carta amb més de 50 classes de truita. Gustoses, saboroses i cuinades amb molt amor. Restaurant Truiteria La Ceba, al vell mig de Gràcia, carrer La Perla 10. Reserves al 93-217-0601. Truiteria La Ceba. Tasta'ns i repetiràs.
Hola, sóc Carme Ruscalleda. Vull enviar una salutació a Trotamundos, el programa que ens fa venir ganes de viatjar i ganes de menjar. Recordeu quan viatgeu que sempre hi ha cases interessants per menjar-vos la cultura i el paisatge. Salutacions a Trotamundos.
Vinga, doncs som i ens ocupem de les primeres intervencions, veus, protagonistes i, sobretot, temàtiques que desenvoluparem al llarg d'aquestes properes dues hores de ràdio fins a un en punt de la tarda. Ja sabeu que sempre és un plaer que ens acompanyeu, compartir aquest matí de dissabte amb tots vosaltres. De veritat, tenim un programa ple d'intervencions, certament molt interessants, totes elles centrades amb aquests arguments gastronòmics, turístics i enològics. Amb la mirada posada, evidentment, a l'actualitat del sector i, sobretot, del calendari. Estem a dissabte, 4 de maig. Demà és el Dia de la Mare, eh? I a les mares se'ls ha de retre, doncs, aquest homenatge que totes es mereixen. I avui nosaltres també hem preparat algun programa amb algun producte, sobretot doncs, que sigui susceptible també a celebrar aquest Dia de la Mare. El primer dels quals el situem a la Garrotxa, perquè seguint una mica aquesta línia informativa en la que parlem molt de xocolata en aquest espai de ràdio, de veritat, ara mateix us volem parlar d'uns bombons, un producte molt especial també per regalar, realment molt particulars. Els localitzem a la Garrotxa, precisament a Olot. En uns instants saludarem a la Sara Barcons, és la responsable, és la mestra bombonera de l'entitat Gluki. I ja ens està escoltant, però abans anem a fer una mica de similitud, trepitjar territori, parlar de bombons del Dia de la Mare amb el nostre company Joan Pallarès. Com estàs? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Miquel.
Les mares s'ho mereixen tot, eh?
I tant. Doncs mira, resulta que apropar-se així a la Garrotxa sempre té una, és una capsa de sorpreses, no? Perquè l'entorn d'Olot és únic. La feixeda, els volcans, una gastronomia que enamora. I enmig de tot plegat sempre trobem, entre els productes genuïns, algun que ens crida l'atenció. I en aquest cas és el que em parles tu, d'uns autèntics bombons. La xocolata és un material artístic modelable. Però per més, a més, diguéssim, de ser una obra d'art visual, també se'n poden fer, amb el xocolata, veritables obres artístiques pels sentits, pel sentit del gust, en aquest cas, el del paladar, que tractant-se de bombons i d'Olot, doncs un tast a mi em sembla que pot semblar com un volcà en erupció a dintre de la boca, desbordant-ne de plaer, no? Bé, el lloc de treball de l'artista es diu un estudi, el del mecànic es diu un taller, no? El de l'artesà un obrador. En aquest cas, el cas de la xocolata es treballa dintre d'un obrador, però són obradors que apunten gairebé a estudi d'artista, perquè fan autèntiques obres d'art. I això, com dius, estem al cap de setmana del Dia de la Mare, i bé, el més normal en aquest cas és regalar flors, no? La floristeria també és un altre art, per descomptat, però els bombons sempre sorprenen, doncs són una sorpresa. I a més, les mares són generoses. I segur que si li portes una caixa de bombons a la mare, la capsa de bombons serà un regal com quan li fem un petó, que sempre reverteix a favor nostre. És a dir, nosaltres també acabarem gaudint d'aquell regal que li fem, i al final resulta que, com a bona mare, se'n repartirà els bombons i en tindrem per tots.
Sí, senyor. Doncs aquests bombons que tenen també, tal com ens ha plasmat el Joan Pallarès, doncs una similitud a petits volcans, eh, Vilient, d'on venen, doncs naturalment aquests volcans, aquesta Garrotxa, doncs segurament està molt doncs present a la creació d'aquests bombons. Sara Barcons, com estàs? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, molt bé.
Benvinguda, gràcies per atendre'ns. En un dia segurament molt... Home, ja la feina ja deu estar feta, no? Però sí que és cert, doncs, que segurament és un dels dies més particulars que teniu, no?, en el calendari del Gluqui.
Bé, sí, és un dels dies importants de venda, perquè, com deia el Joan Pallarès, és una ocasió molt maca de poder-li regalar a una mare uns bombons, com també, per exemple, el Dia del Pare, eh? També se'ls regala als senyors, eh?
Sí, sí, tant. Home, els bombons agraden a tothom, eh? Jo crec que si vols fer un regal que ha de bé i que agradi, una caixa de bombons és fantàstica, eh? És fantàstica. Explica'ns una mica la història de Gluqui, Sara, perquè hem rascat una mica amb la informació. A veure, que ens entenguem. L'empresa ja existia l'any 1870. Explica'ns una mica, doncs, aquest recorregut.
Sí, és una empresa que té molts d'anys. De fet, la marca, nosaltres tenim el document quan es va registrar la marca amb nom de Gluqui i data del 1953, o sigui que ja la marca Gluqui té 70 anys.
Sí.
Però prèviament ja tenien activitat amb una altra marca que es deia Xocolates Costa.
Uh-huh.
Vull dir que de recorregut en té.
Déu-n'hi-do.
I sempre ha estat una marca, doncs, molt local, molt d'aquí de la zona, de la Garrotxa, de Girona... I és una marca que sempre ha anat sobrevisquent enmig de molts entrebancs, perquè, clar, amb tants anys ja t'ho pots imaginar.
Uh-huh. Parlant i preparant aquesta xerrada amb la Sara Barcons, em deia, nosaltres som una empresa petita, però fem les coses amb molt de carinyo, molt de dedicació, amb un àmbit molt artesanal, i també la paraula ecològica per vosaltres, home, jo diria que forma part de la vostra feina quotidiana, no?
Sí, és que suposo que una mica va lligat amb tota la idea de l'empresa, perquè nosaltres sempre vam pensar, mira, un producte de qualitat, un producte sa, i un producte també que, clar, estem aquí a la Garrotxa, i com ja deia, és una zona que la natura està molt present, i dius, ostres, doncs un producte ecològic farà que compris matèria primera cultivada amb agricultura ecològica, que això sempre farà que els pesticides, els químics, l'aprofitament del terra sigui més respectuós que altres tipus de conreus, i això també va molt lligat a la nostra manera de pensar.
Uh-huh. Estem parlant de Gluki, estem parlant doncs d'aquesta empresa situada a Olot, al carrer Joaquim Vayreda, número 8. Aquí teniu la botiga física, però deixa'm que digui també que feu venda online, de manera que envieu bombons allà on faci falta.
Sí, a veure, com dèieu, tinc l'obrador aquí a la, al carrer Joaquim Vayreda, botiga física, llavors tenim una altra botiga física a Girona Ciutat, i la venda online, que també és d'agrair perquè tenim clients que a vegades ens visiten però que no poden tornar, que són de fora de Catalunya o de l'estat espanyol, i és perfecte poder-ho comprar així.
Sí. Sara, nosaltres en aquest espai de ràdio ja fa molts mesos doncs, que parlem de, del sector de la xocolata, hem parlat amb mestres bomboners, pastissers, en fi, professionals de l'artesania del, del bombó. Realment es fan moltes filigranes a Catalunya, hi ha molta, imagino també, competència. Això passa una mica, fent la similitud, si em permets, amb els cellers, no? Cada celler, doncs, hauria de tenir una mica el seu estil, no? La seva manera de fer vins, no fer més del mateix. En el vostre cas, quin seria el factor diferencial?
Bé, és veritat, això que dius és veritat, hi ha molt d'artesans actualment que treballen molt bé la xocolata i amb molts diferents estils. Potser nosaltres el que més ens diferenciem és que fem un producte que seria com d'abans, tot i que l'hem actualitzat perquè evidentment els gustos de la gent han canviat, però el nostre poder seria aquest estil més tradicional, amb mètodes tradicionals, ecològics, sense conservants, sense cap tema de colorants, que potser hi ha altres del sector que van més a un estil pues, això més postmodern, amb molt de colorins. Llavors serien potser una mica com aquests, els més clàssics, no?, de la zona.
Uh-huh. Què s'ha de fer per tenir un bon bombó, per crear un bon bombó? Perquè hi ha molts aspectes, no?, les formes, els sabors, els colors, els olors, la imatge exterior. Una mica els bombons són com petites joies.
Sí, sí, de fet, nosaltres tenim un assortiment que n'hi ha 20 i és veritat que cada un el tratem com, com un individu a part. Home, jo penso que el primer, sense una bona matèria primera, pot ser poca cosa. Llavors, és molt important els equilibris dins de la fórmula, perquè si tu, per exemple, poses molt, posem pel cas de sèsam, i molt poc de xocolata, doncs no equilibrarà bé. I després també és allò que diem, que es menja una mica per la vista també, i també és important que l'acabat final pues, sigui maco i que la gent li entri pels ulls.
Uh-huh. Hem de dir, doncs, repetim, que Gluki doncs, també fa venda online, a partir d'aquí es fa la comanda i vosaltres doncs, envieu aquesta caixa de bombons allà on faci falta. Imagino també doncs, seguint una mica el perfil de temperatures en el bombó no deixa de ser un producte, entre cometes, delicat, no? Per tant, home, encara no fa molta calor, però ja comença a acostar-se, no?
Sí, no, no, és molt important com el trates, i és veritat que ara ja nosaltres ja estem enviant totes les comandes en transport refrigerat, perquè encara que no faci molta calor, però si queda el sol, o sigui, hi ha molts factors que poden afectar la qualitat final del producte.
Mm-hmm. Està tot inventat en el sector dels bombons o hi ha molt per inventar?
A veure, jo, és el meu parer, però jo sempre penso que ja està tot inventat. El que passa que sempre l'experiència te fa que una cosa la miris des d'una altra perspectiva, la puguis millorar des d'un altre aspecte. Però bueno, arriba un moment que s'han fet tantes combinacions que a vegades n'hi ha algunes que fins i tot ni són molt agradables.
Mm-hmm. Amics, estem parlant amb la Sara Barcons, és la mestra bombonera de Gluki. Si voleu visitar la seva botiga física, està a Olot, al carrer Joaquim Vayreda, número 8, carrer Joaquim Vayreda, número 8, i si voleu fer les vostres compres a través de la plana web, Gluki, amb K, Gluki.cat. Gluki.cat, aquí on entra, veureu fotografies fantàstiques dels bombons, aquestes creacions que fa la Sara, i segur, segur, doncs, que fareu la vostra comanda. Moltes classes de bombons, ens parlava anteriorment el Joan Pallarès, una mica, doncs, partint una mica de la zona volcànica en la que esteu vosaltres, no sé si feu algun bombó una mica amb commemoració, amb homenatge en aquests volcans que encapçalen la Garrotxa.
Sí, mira, fem un que li diem el volcànic, perquè realment és un bombó que està fet amb llet i nata fresca i una xocolata molt alta de cacau, i a sobre banyat amb pols de cacau, i realment l'aspecte és com d'una roca volcànica. I en tenim un altre que vam fer recentment, que es diu el Cruscanet, que està fet amb pistatxo i ametlla, que quan l'obres té aquest color verd que tant recorda a la Garrotxa. A veure, nosaltres estem molt lligats a la Garrotxa i és veritat que moltes vegades quan pensem en alguna cosa ja pensem directament en els volcans.
Doncs amics, demà és el Dia de la Mare. Si encara no heu decidit el que li podeu regalar, jo crec que aquesta és una molt bona opció, que segur que sorprendrà. Que et regalin una caixa de bombons sempre és agradable. I més, doncs, si són productes tan i tan cuidats com és el cas de Gluki. Des de 1953, elaborant aquest producte des d'Olot i sobretot amb aquesta il·lusió i creativitat que tenen. I si no, entreu a la seva plana web. Recordeu, gluki.cat. Sara Barcons, un plaer, com sempre, saludar-te. Gràcies per atendre la comunicació telefònica de Ràdio Estel i fins una altra.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, que tinguis bon cap de setmana. Ets mare, per cert, o no, tu, Sara?
No, sóc tieta.
Ets tieta.
Però també el meu nebot és molt generós, també espero que em faci alguna cosa.
Bueno, les tietes una mica, feu una mica també el paper de mare, en moltes ocasions.
Sí, la mare, que és la part bona, perquè
exacte.
El fundi la meva germana,
La tieta, són les mares que ens ho permeten tot, Una abraçada forta, gràcies, Sara, cuida't molt.
Molt bé, gràcies.
Adeu.
A vosaltres.
Joan Pallarès, t'espero a la darrera part del programa. Avui parlem de patés, de la història del paté, com ens arriba a Catalunya i des de quan es fan patés, ens ho explicaràs.
Pues vinga, fins després.
Gràcies, fins després. Nosaltres fem una petita pausa, tot seguit estem amb més protagonistes.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Tomata de penjar arrere, per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere, pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere, el tomata de tota la vida.
Un espai on respirar el mar més ric, més autèntic i més saborós. És l'espai del xef Xus Pérez. És Ses Paelles de Cadaqués, el restaurant on tastar els arrossos de peix i les fideuàs que neixen de la tradició i l'avantguarda més cuidada. Descobreix un món de sabors a sespaellesdecadaqués.com. Reserva la teva experiència al 619-941-372. Ses Paelles de Cadaqués, un homenatge al mar des de la millor taula.
Si vols saber quins són els millors restaurants, cada dissabte t'ho expliquem. Trotamundos, seu a taula amb nosaltres.
Productos de la tierra elaborados con la voluntad de antaño. El auténtico arte de cocinar con horno de leña. ¿Te sabe bien? Es el asador Mesón El Abuelo. El saber hacer de un restaurante galardonado y perteneciente a la Asociación de Asadores de Lechazo de Castilla y León. Especialistas en lechazo y cochinillo. No habrás probado nada igual. Asador Mesón El Abuelo. En Igualada, 93-804-3351. 93-804-3351. Visítanos también en asadormesonelabuelo.com. Asador Mesón El Abuelo, donde el verdadero sabor, el sabor de verdad, es el gran protagonista.
Seguimos adelante, continuamos con más temas. Esto no ha hecho más que empezar, así que si os acabáis de incorporar en esta sintonía, bienvenidos o bienvenidas. Muchas gracias por atender nuestra temática de programa. Hasta la una en punto de la tarde aquí estaremos preparando y sobre todo explicando mil y una alternativas y aventuras gastronómicas. En un día muy especial, como es hoy sábado, previo a ese Día de la Madre, que es mañana domingo 5 de mayo. Bueno, seguramente muchas celebraciones, Ahora mismo, hombre, no podía ser de otra manera, Os queremos plasmar un restaurante que a nuestro entender forma parte un poco de también la fiesta de una celebración familiar, como puede ser mañana el Día de la Madre, ¿Qué os parece comer un buen cochinillo? O lechazo, o un chuletón. Son productos que invitan a participar en una fiesta común. familiar, como es mañana el Día de la Madre. Hoy nos vamos al asador Mesón el Abuelo, nos vamos directamente a Igualada. Para saborear alguno de estos platos emblemáticos de este restaurante que hoy de nuevo visitamos de la mano de su responsable, Fernando García. ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Miguel.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido. Gracias por atendernos. Bueno, las madres se lo merecen todo, ¿eh?
Eso es cierto, eso es cierto.
Bueno, además, lo que decíamos, ¿no? Cuando dijimos, bueno, vamos a plasmar un poco, vamos a proponer un restaurante que forme parte un poco de una celebración social. Yo creo que comerse, por ejemplo, un buen cochinillo, un lechazo, un chuletón, en fin, estos productos típicos, yo creo que invitan a eso, ¿no?
Sí, eso, son productos que desde siempre se han relacionado con un día festivo, con un día de fiesta, ¿no? Y qué mejor fiesta que el Día de la Madre.
Efectivamente, sobre todo un cochinillo con la un poco presencia que tiene el producto en sí. Cuéntanos un poco cómo antes que nada, de nuevo volvemos a recordar, ¿no? Que quien quiera comer un cochinillo en el asador Mesón el Abuelo tiene que reservarlo forzosamente unas horas antes.
Sí, por supuesto. El que quiera comer un buen cochinillo o un lechazo nos tiene que avisar un mínimo de 4 horas antes, más que nada para poder elaborar a lo largo de la mañana, para cuando el cliente llegue al restaurante y sentarse a la mesa, se lo coma en su punto recién hecho, ya que son productos que no estando elaborados al momento, la diferencia se nota muchísimo.
Exactamente. Un poco el menú, la propuesta a nivel gastronómico que vosotros proponéis en el asador Mesón el Abuelo, en Igualada. Si quieren comer cochinillo, es, bueno, quizá unos entrantes no muy contundentes, algo ligero, para después el cochinillo, pues, en fin, todavía tener ese espacio en el estómago, ¿no?
Sí, en el primer plato 3 acias, el segundo plato, claro que te lo comes, o intentas comértelo, y si no, pues te lo pones en un tupper, pero lo ideal es no llegar a ahí, ¿no? Llegar a hacer algo de entrante, suave, para compartir, si un plato centro de mesa, y poder llegar al lechazo, al cochinillo, al chuletón, con tu espacio de en el estómago para poder ingerir ese segundo plato y quedar bien. Pero, como digo yo, llevártelo puesto, ¿no? Llevártelo encima y no en un tupper que si hay que ponerlo, se pone, no hay ningún problema, pero lo ideal es eso, el poder llegar con hambre.
Exactamente. Uno cuando visualiza un poco una comida con el cochinillo como elemento fundamental, un poco visualiza ese rito, ¿no? De llevar el cochinillo a la mesa. Tú eres maestro asador de la Asociación de Asadores, lo tienes muy interiorizado, ¿no? Un poco esa fiesta social que comporta comer un cochinillo. Cuéntanos un poco cómo montáis un poco la fiesta en el asador.
Bueno, nosotros, por ejemplo, cuando nos piden un cochinillo en la mesa, lo que hacemos con el cochinillo es sacarlo del horno en el momento que hay que sacar los segundos platos e ir a la mesa a que vean el cochinillo entero, ¿no? Que lo vean. Porque es de esos platos que hace gozo verlos, ¿no?
Sí.
Asados y demás, en su tartera de barro y demás, pues son platos que invitan a eso, invitan a verlo entero. Tienes una, como digo yo, es un tema visual, ¿no? Es decir, ya te entra por los ojos y luego ya cuando te llevas al cochinillo de nuevo para ya hacer las raciones y demás, te quedas con esa espera de deseando de que eso que has visto por los ojos, que te lo traigan a la mesa para podértelo comer, ¿no? Entonces es un producto que nosotros lo que hacemos es enseñarlo en mesa y luego cortarlo, porque es un producto que es muy bonito de ver.
Uh-huh. Oye, ¿lo cortáis con...? ¿O es un mito eso del cortarlo con el plato?
Nosotros normalmente con plato no lo cortamos, no voy a engañar, no es algo que solemos hacer. Sí que lo hemos hecho más de una vez cuando son grupos grandes, es decir, cuando son grupos grandes de celebración que te vienen 15, 20, 25 personas y piden, pues muchas personas piden cochinillo o incluso todos, y entonces buscan el ver el espectáculo, es un poco más allá, ¿no? Entonces, cuando es ese momento, entonces sí que, bueno, planteamos dentro del comedor donde esté ese grupo, pues montas todos los cochinillos allí, todos en fila, que además es muy bonito porque a veces ves 5, 6, 7 cochinillos todos uno al lado del otro, y los vas cortando con el plato, que luego nosotros lo que hacemos es, bueno, yo corto uno, pero el resto lo hago cortar a los propios clientes, los hago levantar de la silla, cojo 6 voluntarios o 3 o 4 voluntarios y que vengan y lo corten ellos con la tirada de plato al suelo directamente, es decir, que ahí se lo llevan todo, Y de esa manera, bueno, ya que es un evento, ya que no es lo mismo una mesa que vea una pareja o cuatro personas a comer, sino que ya es un evento un poco más grande, pues también tienes que intentar también tú hacer de ese evento un poco más festivo, un poco más de jolgorio, ¿no? Un poco más de tal, y ahí está pues el corte de plato con el tirar el plato al suelo, ¿no? Que entonces todo el grupo pues se alborota un poco y tal, pero bueno, la verdad que es bonito y aparte es chulo de ver.
Efectivamente. Bueno, pues ahí tenéis en la avinguda Doctor Pasteur 45 en Igualada, ¿eh? Uno de los restaurantes más reconocidos en Cataluña. Fernando García es maestro asador por la Asociación de Asadores. Y, en fin, es una de las pocas personas que tenemos en Cataluña pues que tiene esta certificación, por tanto podéis tener garantía absoluta que si queréis comer un buen cochinillo, aquí lo vais a encontrar, ¿eh? Si queréis reservar vuestra mesa y sobre todo vuestro cochinillo, repetimos que es muy importante reservarlo, es decir, a las 2, a las 3 vamos a venir a comerlo, teléfono 93-804-3351, 93-804-3351, asadormesonelabuelo.com. Estamos hablando de cochinillo, de lechazo, de chuletón, en definitiva, la carne como elemento fundamental. Si hoy nos centramos en el cochinillo como fiesta social, cara, pues por quizá pues también una celebración como mañana es el Día de la Madre, ¿no? Un producto que es muy importante, ese concepto de la piel, ¿no? Que quede totalmente crujiente, ¿no, Fernando?
Sí, no, por supuesto. El cochinillo es un producto que la gracia o una de las gracias del cochinillo es justamente su piel, ya que tiene que estar en su punto, tiene que estar crujiente como si fuera una corteza, ¿no? Como si fuera un cristal, ¿no? Entonces tú cuando te comes el cochinillo, incluso cuando estás cortando, tiene que hacer el crujiente, es un crujiente como antiguamente un buen par de payés, ¿no? Eso de esos redondos cuando la aprietas que se siente el crujiente, pues eso es lo mismo, ¿no?
Sí.
La piel tiene que hacer ese crujiente. Que además incluso se separa un poquito de lo que es la parte de la carne, la parte y te quedas así como un poco en elevado y la verdad que es una pieza que cuando el cliente se lo come, pues muchas veces se comen la piel por un lado y después lo que es la carne por otro, porque la piel se come, pues ya como si fuera una corteza, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la verdad que es una de las cosas más demandadas del cochinillo que estén en su punto, ¿no? Que esa piel esté crujiente.
Seguramente ese punto se concibe y se consigue a través de los hornos de leña que tenéis.
Sí, es decir, al fin y al cabo lo que haces en el horno de leña es una deshidratación de la piel, es decir, al fin y al cabo así se consigue una corteza, más se hace de una manera natural, que es con el calor del horno de leña, de manera que no hay nada artificial, es todo totalmente natural, donde la piel se va deshidratando a horas, ¿no? Por eso estamos hablando de 4 horas de horno. Ese tiempo que el cochinillo necesita no es un proceso rápido, es un proceso lento, más en horno de leña, que todo es más lento, ¿no? Todo lo rústico es más lento, ¿no? No es todo tan inmediato. Y lo que hace es eso, ¿no? Va deshidratando la piel, de manera que la piel se va quedando más seca, más cristal, más corteza, y a la vez pues se va separando un poco de lo que es la parte de la carne. Y es cuando ahí se consigue su punto.
Uh-huh. Bueno, pues hoy nos hemos querido centrar en el cochinillo. Nos parecía una fiesta de ámbito social, familiar, muy adecuada, por ejemplo, para el Día de la Madre de mañana domingo. Repetimos, si queréis reservar vuestra mesa, podéis hacerlo a través de ese teléfono 93-804-3351. asadormesonelabuelo.com es su página web y la dirección están en Igualada, en la avinguda Doctor Pasteur número 45.
Esta noche nunca acabará.
No solo chuletón, porque hacen un lechazo espectacular, chuletones, en fin, y ese cochinillo, pues que es una maravilla, que es seguramente uno de los estandartes de las banderas de ese restaurante que hoy hemos visitado de nuevo con los micrófonos de Radio Estel Cataluña, con quien mejor podemos hacerlo, que es con su responsable, maestro asador, por la Asociación de Asadores. Querido Fernando, te envío un abrazo muy fuerte, gracias por atendernos.
A vosotros, Miguel, siempre. Muchísimas gracias.
Cuídate mucho. Un abrazo. Seguimos, bueno, sí. Hacemos una pequeña pausa y en unos instantes ya una nueva edición de Plato a Plato con Aingeru Rodríguez y Josep María París. Con ellos estamos en unos instantes.
Yo no quiero que me des tu amor.
Productos de la tierra elaborados con la voluntad de antaño. El auténtico arte de cocinar con horno de leña. ¿Te sabe bien? Es el asador Mesón el Abuelo. El saber hacer de un restaurante galardonado y perteneciente a la Asociación de Asadores de Lechazo de Castilla y León. Especialistas en lechazo y cochinillo. No habrás probado nada igual. Asador Mesón El Abuelo. En Igualada, 93-804-3351. 93-804-3351. Visítanos también en asadormesonelabuelo.com. Asador Mesón El Abuelo, donde el verdadero sabor, el sabor de verdad, es el gran protagonista.
És temps de bona gastronomia, és temps de bons vins. Trotamundos t'hi acompanya cada dissabte a partir de les 11 del matí a Ràdio Estel. Adormir-te veient les estrelles i despertar-te veient el cel blau des de la teva habitació i amb un confort de luxe. És 1.000 estrelles, amb habitacions bombolla a cel obert per una experiència increïble. I a més, jacuzzi, massatges, relaxació virtual, flotàrium i servei de bicicletes i patinets elèctrics. 1.000 estrelles, habitacions bombolla en un entorn natural i amb jardins privats. Reserva la teva estada a 1000estrelles.com i al 972-596-707. 1.000 estrelles, a Borgonyà, Girona, on el bon record de les teves nits durarà per sempre. Si te apetece saborear lo mejor de la cocina vasca, tienes tu casa en el restaurante Amonar en Echea. Nueva carta con nuestras mejores especialidades en carne y pescado, un mimo especial en los vinos y un trato al cliente exquisito, porque te mereces los mejores sabores. Restaurante Amonar en Echea, en Botarell, Tarragona. Visítanos en amonarenechea.com o reserva en el 977-826412. Restaurante Amonar en Echea, el sabor que mereces. El restaurant Amonar en Echea, en col·laboració amb PAC, distribuïdora d'alimentació des de 1918, t'ofereixen aquest espai. El sabor de lo auténtico lo encontrarás todos los sábados en nuestra sección de Plato a Plato, con Aingeru Rodríguez.
Bueno, pues seguimos adelante en esta edición de Trotamundos, que ya sabéis que os acompaña hasta la una en punto de la tarde en estas sintonías de Radio Estel Cataluña y Andorra. Bienvenidos, si os acabáis de incorporar, abriendo una semana más nuestra sección de Plato a Plato. La semana pasada lo decíamos y lo avanzábamos, hoy echando una mirada al mar, que también el mar nos da unos productos fantásticos para la elaboración de platos estupendos que nos traen José María París y Aingeru Rodríguez. ¿Cómo estáis?
Muy buenos días.
Buenos días.
Muy bien.
Y pescadísimos.
Pescadísimos. Hoy mirando al mar, José María.
Mirando al mar,
es además. El primer sábado del mes de mayo. Ya empieza a tocar, ¿no?
Y empieza a tocar y no solo eso, sino que utilizamos atún y estamos ya empezando a almadrabas.
Claro, ahí estamos.
Ahora empieza la época buena, ¿no? En estos...
A partir de ahora va empezando, depende de la zona, va subiendo.
Fíjate que si queremos una buena anchoa, ni la del principio ni la del final de temporada, la del medio, porque para conserva es la mejor. Grasa intermedia, queda suntuosa, dura, espectacular. La del final, muchísima grasa, y la del principio de temporada, muy poquita. Hay diferentes variedades. Y una anchoa, pues imaginaos con el atún, que es mucho más grande. Estos primeros de temporada vienen con las pilas cargadas, porque ya han pasado un montón de meses en el mar, disfrutando de todo lo que tienen que disfrutar en el mar los pobres peces, hasta que llegan y se son capturados. Y esto aquí somos unos fieras.
De hecho, bueno, o los capturamos nosotros, los capturan las orcas.
Las orcas,
muchos de los atunes suben.
Que se lo coma la orca o nosotros.
No, pero es cierto, muchos de los que suben del Atlántico entran escapándose de las orcas.
Sí.
Y bueno, ahora que empiezan las almadrabas, aquí tratamos pues un atún rojo, salvaje, de almadraba.
Eso es muy importante.
Es muy importante por los matices, la textura, el sabor.
Rojo y salvaje, que no quiere decir granatoso. Huir un poco de ahí,
Yo, en muchísimas ocasiones he leído cosas que verdaderamente a uno le ponen los pelos de punta.
El atún, como cualquier animal, se
Que tiene mucho que ver con la remolacha, ¿no?
Con la remolacha, exactamente.
Bueno.
Y con los piensos y tal, los compuestos. En este caso, nosotros nos decantamos, porque además es curioso, es que vale lo mismo, cuesta prácticamente lo mismo el del almadraba que el otro. Con lo cual, además, a nuestros arranchales, a nuestros pescadores, arranchales es en euskera, les estamos ayudando a seguir su día a día y su economía familiar, ¿no? Entonces, yo, como en todos los negocios, yo apuesto por este producto y por este grupo de profesionales del mar, ¿no?
Venga, vamos a por ese atún con cebolla.
Pues aquí tenemos también, como siempre, muy poquitos ingredientes. 500 gramos de atún en una rodaja grande y gruesa. Contra más al centro, mejor. Y las rodajas, esto es para cuatro personas, porque sabemos que las rodajas de atún son muy fáciles de dividir en cuatro trozos. Luego, una vez elaborado. Y cada trocito es pues, para una persona. Cuatro cebollas dulces grandes, 30 gramos de aceite de oliva virgen, 3 cucharitas soperas de harina de garbanzo, sal al gusto. Y siempre digo harina de garbanzo por siempre ayudar a los celíacos, que es muy importante que no haya esa contaminación cruzada con ellos, y entonces aquí no te corremos ningún riesgo. Vamos a pelar y picar muy finitas esas cebollas. Vamos primero a sazonar el atún, lo vamos a dejar y lo vamos a harinar un poquito y lo vamos a reservar. Vamos a pochar y sazonamos esas cebollas. Cuando estén tiernecitas, vamos a añadir el atún. Por encima vamos a ponerle la cebolla y vamos a hornear el atún en el horno hasta que esté dorado. Y luego iremos rociándolo con su propio jugo. ¿Que nos falta un poquito de caldo? Pues a lo de siempre, un poquito de vino en esa fuente. Lo vamos a echar para que haga un poco de vapor y nos ayude a la cocción. El resultado es que la cebolla también va a llorar, se va a quedar pochadita, pero va a llorar porque siempre va a llorar un poquito. Y vamos a presentarlo con su propio jugo en una fuente ovalada, y me gusta ovalada, dividido ya para que cada comensal pueda coger su trocito, y lo vamos a adornar con su propia salsa. Fijaros qué fácil y qué sencillo.
Uh-huh. Además son platos y pues que apetece mucho ya tener en esta época, ¿no? Pues María, ya entrando poco en verano, ¿no?
Sí, aprovechando, hablábamos también de ese inicio de la almadraba, pues empieza a hablarse de la captura, empieza a hablarse del atún, aparte se concentra en 2-3 meses tan solo, ¿no? Con lo que podríamos decir que empezamos ya la campaña del atún para este año. Es uno de los productos también a tener en cuenta y muy importante saber las diferencias que hay. No es lo mismo un atún rojo de salvaje que una de aleta amarilla, hay muchas diferencias, entonces incluso hasta las partes.
Sí. Bueno, los túnidos hay muchas variedades, yo que conozco, por lo menos conozco 15 o 20 diferentes, y todos son túnidos.
¿Y el consumidor en general lo conoce?
No, en general no. Es como si me preguntas a mí de aviación. Pues no tengo ni idea, solo sé que vuelan. O sea que... No. Uh-huh. Y bueno, pues sí que es verdad que la cultura gastronómica es esto, ¿no? Es tener una base culinaria, gastronómica, para distinguir un poquito los productos. Sobre todo, yo diría que siempre la prudencia y la madre, la ciencia. En este caso, coger como referente las etiquetas de trazabilidad. Que te viene el origen del animal, si es capturado, si no es capturado, qué zona de capturas ha sido, etcétera, etcétera. Cuánto tiempo tiene desde que se capturó hasta que llega al consumidor final, etcétera, etcétera. Eso es lo mínimo que tenemos que pasar todos cuando vamos a comprar. Y coger, claro, es muy difícil, porque todos tenemos niños, todos tenemos faleo, todos vamos con prisa, todos, pero hay que hacer ese esfuerzo de ir a donde vayamos a comprar y fijarnos y exigir las etiquetas de trazabilidad. Y es una receta que luego en casa, pues es para disfrutarla, pues vamos, tremendo. Que además, yo digo dos cebollas, pero si nos gusta mucho la cebolla, podemos poner más cebolla. O sea que no hay que cerrarse, o sea, porque va a coger todos los aromas de ese pescado y va a quedar maravillosa, o sea... No... Uh-huh.
Bueno, pues una receta, como siempre decimos, que también aprovechamos para animar, tal como decía Angueru y José María, que la hagamos en casa, pero también en su restaurante la podéis saborear. Y por cierto, mañana, que es el Día de la Madre, pues cogéis a vuestras madres, las lleváis al Amonaren y las invitáis a una buena comida, que las madres se lo merecen todo.
Eso y más.
Y mira, un plato así estaría muy bien.
Y hay que ser generosos, además.
Atún con cebolla, y más con las madres. Gracias a los dos. Buen fin de semana.
Gracias.
Adiós.
El restaurant Amonaren Etxea, en col·laboració amb PAC, distribuïdora d'alimentació des de 1918, t'han ofert aquest espai.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Acollidor, de qualitat, un tracte immillorable i, el més important, les millors truites de Gràcia. Restaurant Truiteria La Ceba. Una cuina casolana plena de bones propostes i una carta amb més de 50 classes de truita. Gustoses, saboroses i cuinades amb molt d'amor. Restaurant Truiteria La Ceba, al vell mig de Gràcia, carrer La Perla 10. Reserves al 93 217 0601. Truiteria La Ceba. Tasta'ns i repetiràs.
Color me, I'll color.
Vinga, doncs seguim endavant. Estem a la recta final d'aquesta primera hora de programa, en aquesta edició de Trotamundos. És la 951, és la que correspon en aquest, per cert, primer dissabte del mes de maig, 4 de maig de 2024. Benvinguts, si us acabeu d'incorporar. Esteu a Ràdio Estel, Catalunya i Andorra. Per cert, que aquestes darreres setmanes sabeu que en aquest espai de ràdio hem parlat d'empreses, fundacions, cooperatives que darrere de la seva tasca habitual, diària, tenen una interessant tasca d'inserció social. Persones treballant amb persones amb risc d'exclusió social. Són temes realment molt interessants i hi ha empreses i realment fundacions i cooperatives que estan fent una tasca que no té preu. Jo diria que estan fent que molta gent, doncs, que tenia un futur complicat, doncs ajudant a que es puguin, doncs, desenvolupar a la societat amb una feina digna, coherent i cobrant un sou, doncs, que també els permeti tirar endavant a la seva vida. És el cas de la Fundació Privada Obra Tutelar Agrària. N'hem parlat en alguns moments en aquest espai de ràdio, sobretot parlant dels productes amb els que treballa, no? Productes agraris, naturalment, podríem parlar de la mongeta de ganxet, de les nous, dels calçots. Ara, evidentment, doncs, seguint l'estacionalitat de producte, ara ens ho explicaran, segurament els tomàquets, no? Entre altres, doncs, ja formen part, doncs, de la seva vida quotidiana. Però avui volem traslladar aquesta informació sobretot en aquesta acció social. Ho farem en uns instants saludant el seu president, el Martí Verini, que ja ens està escoltant, i avui també tindrem un interessant testimoni del Ibrahim, que precisament és una persona que en aquests moments treballa a la Fundació Privada Obra Tutelar Agrària i ens explicarà, doncs, com ha estat tot aquest procés i en aquest moment quina és la seva tasca. Anem per parts. President de la Fundació Obra Tutelar Agrària, Martí Verini, com estàs? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Una salutació ben cordial. Martí, gràcies per atendre'ns i enhorabona i felicitat, sempre t'ho dic, per aquesta tasca que desenvolupeu. Explica'ns una mica la història de la Fundació Privada Obra Tutelar Agrària. Com comenceu i, sobretot, amb quina vocació ho feu?
Mira, l'Obra Tutelar Agrària va néixer l'any 1928 de la mà del que deien aleshores insigne patricio excelentísimo señor Ramon Albó i Martí. Aquest senyor era jutge de menors, va ser un dels primers jutges de menors i els que va impulsar tota la normativa i tota la llei de menors aquí a Catalunya, perquè eren els inicis, perquè fins aleshores els nanos els ficaven, si robaven una poma o qualsevol tonteria, o eren desemparats, o eren el que en aquell moment en deien trinxeraires, els ficaven a la presó de Barcelona, allà al barri del Raval. El senyor Bo, de jovenet, quan va estudiar dret i per ser jutge, era mercedari, voluntari de presons, i aleshores anava cap allà i es va donar compte que els nanos que hi havien empresonats, pues, els ficaven a cel·les on hi havien de tota mena, persones de tota mena. I aquella estança on ficaven els nanos, concretament, li deien la gàbia dels micos. O sigui, també imagineu-se la manera que estaven els nanos i tal. La seva vocació com a mercedari, com a intentar donar el millor pel món o les persones que estaven empresonades, pues, va ser el seu pensament i va dir: jo vull que aquests nanos surtin i donar-los una oportunitat i que no estiguin aquí dintre. Aleshores, entre altres moltes coses, va crear dos colònies agrícoles que dintre de 4 anys farem 100 anys d'història, a les quals aquestes colònies anava posant els nois, traient-los de les presons i donant-los una vida saludable, agrària, amb camps, amb aire lliure, bona alimentació, treballant al camp i ensenyant-los a l'ofici de pagès. I, a més, vivint en grups que deien abans, que eren una família amb 15 o 20 nanos i inclús es barrejaven amb els fills d'aquell matrimoni que era l'encarregat d'aquell grup. Uh-huh. I aleshores, doncs, bueno, els petits, perquè en aquell moment entraven els 6 anys o 4 anys, que eren els pixaners, que els deien. Aleshores, aquests anaven a classe, anaven a escola, els hi feien la catequesi, perquè en aquell temps també tot era molt, molt així, que es passava al cursari, ajudaven una miqueta, però no, pràcticament no treballaven. A partir dels 14 anys o així era quan començaven a treballar, i aleshores ja tenien un horari de primer pues, anar a cuidar vaques o a munir-les, després a pasturar uns vents, després a quan eren una miqueta més grandets ja els donaven el xapo o les eines per treballar al camp i començaven a treballar. En aquell temps pràcticament no hi havia tractors i amb unes finques com les que va comprar aquest senyor que van arribar a 5-6.000 hectàrees, més o menys, doncs pots comptar que es necessitava molta gent per treballar-la a banda dels nanos que feien el que podien, com és lògic, i aprenien dels grans com conrear i com treballar la terra. Avui en dia tot això és una mica diferent, perquè ja no entren brigades als camps, diguéssim, a recollir o a treballar al camp. Avui en dia la tecnologia ens permet tindre uns tractors i unes màquines de llaurar o de cosetxar que, bueno, que no les tenim ni nosaltres.
És evident, és evident.
Lloguem els serveis, però això ens limita una mica a l'ocupació d'aquests nois. Uh-huh. I és per això que, entre altres projectes que vam arrencar de fa uns anys, va ser les plantacions de nogueres, perquè requereix un treball més personalitzat. Les podes es fan més manualment, les recollides també. Vull dir, i és un altre funcionament que no el cultiu extensiu del blat, la cibada, l'ordi o el blat de moro. També vam obrir tot el tema d'horta, que ja coneixeu, i tot el tema de patates, calçots i...
Sí, sí, naturalment, seguint l'estacionalitat de producte, deixa'm que digui un petit incís que totes aquelles persones que vulguin doncs, donar també un cop de mà en aquesta fundació privada, Obra Tutelar Agrària, i comprar els seus productes, podeu fer-ho a través de la seva plana web, obratutelaragraria.org, on s'introdueix en aquesta plana i veu tots els productes doncs, que pot comprar. No? Sobretot amb aquesta inserció social, no? Treballant amb persones amb aquest risc important d'exclusió social i amb l'objectiu d'assolir, d'alguna manera, aquesta plena integració social i laboral. La veritat és que heu treballat amb molts joves que un cop han acabat, han finalitzat el període amb vosaltres, Martí, posteriorment doncs, viuen, es casen, tenen criatures, formen una família i, en definitiva, doncs, viuen la vida doncs, com qualsevol de nosaltres.
Exactament. Pensa que abans d'ahir vam celebrar el 1 de maig, que nosaltres celebrem Sant Josep Obrer.
Sí.
A la finca que tenim a Lleida, i van vindre molts dels exalumnes, i quan els veus que t'arriben amb uns cotxes que se'ls tonegen ells, o en fi, que se'ls arreglen, i que vestits, nets, polits, alguns d'ells con la nòvia, i algun inclús amb fill, pues, home, fa molta il·lusió. I quan li dius, oye, el coche, ¿cómo tienes este cochazo? Tal? No, que yo soy planchista y me lo voy arreglando los finales de semana y tal. Sí.
Però, en definitiva, doncs, s'integren a la vida, no? Coherentment, i això és un orgull, naturalment, doncs, per la Fundació, no?
Exactament, perquè no solament és el camp, Molts d'ells, pues, no han trobat sortida al camp, tot i que nosaltres sempre, quan ja compleixen els 21 anys, els hi busquem treball vinculat com el que han fet fins aleshores amb nosaltres, però no n'hi ha per tothom a vegades on els trobem. I aleshores, doncs, bueno, des de planxistes, a treballar escorxadors, a treballar la recollida de fruita o verdura, a treballar en un magatzem, també si fem cursos de maquinària de toro, de magatzem, de carretilles elevadores i totes aquestes coses, perquè tinguin més ventall de possibilitats a l'hora d'incorporar-se al món laboral.
Evidentment. Doncs vinga, anem a parlar amb un d'aquestes persones, un testimoni que jo crec que té molt de valor per també conèixer efectivament la vostra tasca. Martí Verini, una abraçada molt forta i gràcies, com sempre, per la teva col·laboració.
Gràcies a vosaltres.
Cuida't molt, una abraçada. Anem a parlar amb precisament amb una persona d'aquestes que van ser tutelades en el seu dia per la Fundació Privada Obra Tutelar Agrària, que és l'Ibrahim. Ibrahim, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, muy bien, ¿y tú?
Bien, hombre, encantado de saludarte. Oye, me dice Martí que estás hecho un artista, un crack, ¿eh? Que bueno, que eso ya lo... Tú tienes 31 años, ¿no, creo?
Sí, este año 32 ya.
Bueno, cuéntanos tu historia. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres originario?
Pues soy de Marruecos, del sur.
Sí.
Pueblo que se llama Tenger. Es un pueblo rural del sur del Marruecos.
¿Cuánto tiempo estuviste con la Fundación Agraria en el proceso de aprendizaje, quiero decir?
Bueno, yo estuve tutelado con la obra tutelada agraria 2 años y llegué en el 2009, creo que era, no me acuerdo. Tenía 16 y estuve hasta 2 años, estuve formándome y trabajando las dos cosas a la vez hasta los 18, que salí con trabajo, estuve trabajando en la industria.
Uh-huh. Ahora tienes 31, creo, si no me equivoco.
Sí.
Y cuéntanos cuál es tu trabajo dentro de la fundación.
Bueno, una vez ya salí de los 18 del centro, estuve fuera trabajando y cuando tenía los 19 me ofrecieron la oportunidad si quería trabajar en el proyecto de inserción laboral, que es el encargado de campo de horticultura y de gestionar los chavales y todo esto, que es lo que conlleva formarlos.
Y ahora mismo es tu trabajo, ¿no?
Sí.
O sea, que eres encargado ahora.
Sí, responsable de unos 8 chicos en estos momentos. Y depende de la temporada del año, hay más, hay menos, pero normalmente solemos tener una raya de 8, 10, 6, más o menos.
Uh-huh. Irremediablemente, tú cuando eres responsable de esos 6, 8 chicos, los que sea, ¿no? Pues debes pensar en el momento que tú fuiste uno de ellos, ¿no?
Sí, claro, te hace pensar y es un orgullo también ayudarlos y servirles un poco de ejemplo.
¿Qué significa para ti la obra privada, obra tutelar agraria?
Bueno, la obra tutelar agraria me ha abierto muchas puertas y es como si fuesen mis padres, digamos, en este sentido.
Que lo son, ¿no? Casi.
Que lo son, casi, después de 15 años.
Efectivamente, claro que sí.
Es el padre del Martín Verene, que es el señor Jorge Verene.
Sí. Bueno, pues esta es la obra, nunca mejor dicho, obra social que se lleva a cabo desde la Fundación Privada, Obra Tutelar Agraria. Nos parecía un interesante testimonio el de Ibrahim, que habéis visto esa evolución, ¿no? Heu vist aquesta evolució doncs, des que va introduir-se doncs, en aquesta fundació, va estar tutelat aquests 2 anys i ara amb 31 anys és encarregat, doncs, i sobretot també amb aquestes responsabilitats doncs, que té envers aquests joves que estan en un moment que ell també hi va passar, per tant, se'n pot fer càrrec perfectament. Doncs aquest és el testimoni, aquesta és la realitat d'aquesta fundació privada i nosaltres doncs, avui volíem informar un cop més dins d'aquesta línia de temàtiques socials que portem a terme d'aquesta tasca interessantíssima. Tots els seus productes, repetim, els teniu a obratutelaragraria.org, obratutelaragraria.org, i naturalment doncs aquest consell doncs a tothom que passin per aquesta plana i veureu quins productes de primeríssima qualitat, perquè a sobre tenen qualitat de producte, per tant, millor que millor. Ibrahim, ha sido un placer hablar contigo. Muchísimas gracias.
Bien, gracias a ti.
Enhorabuena y sobre todo felicidades. Mucha fuerza y a seguir avanzando.
Gràcies.
Cuídate mucho, un abrazo.
Igualmente.
Nosaltres seguim, fem una pausa, tot seguit estem amb més protagonistes.
Trotamundos.
Un mar de sabores, un mar de exquisiteces, un mar de excelentes productos y mejores recetas. Desde 1921, el restaurante Paco Alcalde de la Barceloneta te ofrece lo mejor de la cocina marinera al mejor precio. Arroz negro, caldoso con bogavante, el suquet, los pescados, las fideuás. Restaurante Paco Alcalde, calle Almirall Aixada 12, en la Barceloneta, 93-221-5026. Restaurante Paco Alcalde, un mar de sorpresas.
Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres sabem el lloc. Cafè d'en Víctor. Qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú. De migdia o de nit, sigui el que sigui, menjaràs bé, molt bé. Cafè d'en Víctor, al carrer Tapineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. Telèfon 93 310 28 72. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor, al cor de Barcelona.
Són les 12 del migdia. Arribat aquest moment, contemplem Maria, la mare del ressuscitat. Regina Xeri, plegare,
alleluia. We are where Meruisti portare, alleluia. Resurrexit,
Radio Estel.
Saps què fer per mantenir el volum dels cabells? Introdueix Capilmar Càpsules Il·lusió Anticaiguda a la teva rutina. Nodreix intensament el fol·licle pilós, afavorint la reparació capilar. Capilmar repara els teus cabells des de l'arrel i els revitalitza, recuperant així la fermesa i la brillantor. Demana Capilmar de Laboratoris Marnis a Herbolaris, Farmàcies i Parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Goig, dolor, glòria. És el lema de la setena edició del festival Espurnes Barroques. Els misteris del Rosari articulen una programació extraordinària de música barroca que tindrà lloc de l'11 de maig al 9 de juny a una quinzena d'esglésies de la Catalunya Central. Més informació i entrades a espurnesbarroques.cat.
Per estar encara més al dia, només et cal seguir Ràdio Estel a les xarxes. A més, amb continguts exclusius. Segueix escoltant. Segueix Ràdio Estel, també a les xarxes.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Trotamundos.
Tomata de penjar arrere. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana a la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere. El tomata de tota la vida.
Si te apetece saborear lo mejor de la cocina vasca, tienes tu casa en el restaurante Amonar en Echea. Nueva carta con nuestras mejores especialidades en carne y pescado, un mimo especial en los vinos y un trato al cliente exquisito. Porque te mereces los mejores sabores. Restaurante Amonar en Echea, en Botarell, Tarragona. Visítanos en amonarenechea.com o reserva en el 977-826412. Restaurante Amonar en Echea, el sabor que mereces.
Un mar de sabores, un mar de exquisiteces, un mar de excelentes productos y mejores recetas. Desde 1921, el restaurante Paco Alcalde de la Barceloneta te ofrece lo mejor de la cocina marinera al mejor precio. Arroz negro, caldoso con bogavante, el suquet, los pescados, las fideuás. Restaurante Paco Alcalde, calle Almirall Aixada 12, en la Barceloneta, 93-221-5026. Restaurante Paco Alcalde, un mar de sorpresas.
Trotamundos.
Obrim aquesta segona hora de programa des d'ara i fins a una punt de la tarda. Com sempre, seran moltes les intervencions protagonistes que iran passant per aquesta antena de Ràdio Estel Catalunya i Andorra. Per cert, antena i programa, el que esteu escoltant ara mateix, que aquestes darreres setmanes sabeu que estem parlant de productes molt tradicionals a les Illes Balears. Hem parlat, jo què sé, des del peix sec de Formentera, receptes tan tradicionals com la caldereta de llagosta, les formatjades, les populars sobrassades. I avui volem parlar d'un dels productes que segurament tots vosaltres, quan viatgeu a la illa de Mallorca, ve amb vosaltres de la mà. I mai millor dit, perquè quantes i quantes persones que arriben de Mallorca en els aeroports porten la seva bossa, la seva maleta, i a l'altra mà una ensaïmada, No pot ser d'altra manera, Un producte tradicional a la illa de Mallorca que avui fem protagonista. Perquè s'ho mereix aquesta postre artesanal, aquest producte artesanal, amb tanta i tanta història, La història remunta al segle XVII, ni més ni menys. I avui volem parlar amb una entitat a la illa de Mallorca, que si sou habituals d'aquesta illa, segurament us heu sentat a les seves taules per fer allò un bon esmorzar. És Can Joan de Saigó, fundada l'any 1700. Avui en parlem amb el seu responsable, Pere Massanet. Com estàs? Molt bon dia. Pere Massanet, com estàs? Molt bon dia.
Bon dia, què tal? Com estàs?
Molt bé, encantats de saludar-te i parlar d'aquest producte tan i tan tradicional a la illa de Mallorca. Jo diria que quasi forma part una mica de la vostra bandera,
Per suposat, forma part de la nostra bandera, tant de Mallorca com de les altres illes. És un producte que està molt arraigat a nosaltres,
sí.
I com vosaltres deus, a l'aeroport, és molt comú a l'aeroport de Palma i de Menorca i d'Eivissa veure l'ensaïmada a les mans de la gent.
És que és curiós, si haguéssim d'obrir maletes, quan torna la gent de Balears, trobaríem ensaïmades, trobaríem sobrassades, trobaríem ginebra, trobaríem abarques menorquines, aquestes coses, no?
Clar que sí, és algo que no hem de deixar perdre. És una cosa que amb esforç de tots els pastissers, sobretot de tant nosaltres com tots, vull dir, ha durat tant i tant d'anys i que duri molt d'any més.
Mm-hmm. Que bé deveu estar fent les coses, Pere, que després de tants i tants anys d'història de Can Joan de Saigó, la gent us conegui i us reconegui. Jo, quan parlo de vosaltres, molta gent hi diu, jo sempre que vaig a Mallorca és una cita ineludible. Us heu convertit una mica en una visita quasi obligada, no?, quan un ve a Mallorca.
Sí, perquè duim tant d'anys que xerrant de moltíssim d'anys. Clar, és un negoci que ha durat i surten a totes les vies turístiques I, clar, la gent és un costum. Jo sé moltíssima gent que és baixada, sobretot els que venen en vaixell, baixar del vaixell i venir a berenar. Sí. És curiós. A les 8 de matí ja hi ha coa, perquè el vaixell sol arribar de matí prestat, i ja hi ha coa, sobretot en l'estiu, de la gent que ve a berenar a posta.
Mm. Amb productes molts i tradicionals, productes doncs, artesanals de Mallorca, però eminentment l'ensaïmada, no? Clar, no sé si preguntar-te els productes, però sobretot el procés d'elaboració. Què feu amb aquestes ensaïmades que són tan reconegudes, tan bones?
Bé, nosaltres el que fem és emprar la recepta de tota la vida. No, vull dir, no emprem cap producte químic que pugui alterar el producte. No? És veure que això és un perill, perquè a vegades nosaltres un canvi de temps brusc, un humitat que hi hagi més manca d'humitat, a vegades afecta l'ensaïmada, no? Però, clar, això és el secret nostre, és mantenir la recepta de sempre i bueno, i així crec que la gent està bastant contenta. És vera que potser no dura tant com altres, però el que té l'artesà, no?
Sí, efectivament. Actualment teniu tres locals, no?
Sí, actualment en tenim tres, i un que vam obrir fa 5 anys, és darrer, que funcionen molt bé, i més o menys tots estan a prop un de l'altre. Nosaltres pensàvem que estiguin tan a prop, potser faltaria un local de l'altre, que va, s'unflen tots. Tots, la veritat que la gent respon molt bé i molt segueix visitant.
Tots a Palma, eh?
Tots a Palma, sí, en el centre.
Sí, efectivament, eh? Al carrer del Baró de Santa Maria del Sepulcre, el número 5, aquí teniu una de les delegacions, carrer del Sindicat 74 i també carrer Can Sants, número 10, de Palma, eh? D'aquesta ciutat preciosa.
El carrer Sants és el més antic, sí. És el més emblemàtic per nosaltres.
Mm-hmm. Efectivament, eh? Doncs amb totes aquestes recomanacions i sobretot amb els productes artesanals, hem parlat de l'ensaïmada, no?, però també podríem parlar-ne d'altres, també molt tradicionals. A casa vostra, Can Joan de Saigó, i una mica, en definitiva, també la cultura gastronòmica de Mallorca, no?
Sí, nosaltres tota la pastisseria que tenim, totes és propi de l'illa. Tenim, a part de les ensaïmades, tenim el quarto, que és molt famós també, que és un pastís fet de farina i ou, i després els coca-rois, les panades, rubial, crespells, també tenim palmeres, vull dir que és tot la reposteria mallorquina. Mm-hmm. I després, a part d'això, doncs, tenim la xocolata calenta i els gelats, que també són artesans.
Sí, no? Exacte. I treballeu molt i molt bé durant tot l'any, no? No només en època especialment, perquè, lògicament, doncs, vosaltres treballeu per tothom, no? Però sí que és cert, doncs, que a mesura que s'acosta el bon temps, Mallorca és més visitada, lògicament, però, sí. En fi, durant tot l'any vosaltres esteu al peu del canó, eh?
Sí, pràcticament. Tenim més o més fluixets, com és normal, de tots els negocis, però s'estiu és la temporada més alta, perquè és on rebem més visites de turistes, i després en Sivent també. En Sivent és molt típic aquí la xocolata calenta en l'encimada, sí. Els quarto. Sí. I tenim sobretot les festes nadalenques, que és també quan hi ha més petició d'encimades. Mm-hmm. A més, el dia que venim més encimades és el dia de Nadal i per Cap d'Any.
Clar.
Aquest dia nosaltres fem feina per a tope.
I d'encimades en feu de diferents classes, no?
Sí. No tenim una... moltes classes. O sigui, podríem fer ensaïmades, n'hi ha de tot tipus, no? Per nosaltres mos dediquem bàsicament a les tradicionals, que són les de la llisa, xocolata, cabell d'àngel, obercots i sobrassada o tallades. Tallades és sobrassada en carbassot. Uh-huh. Dolç. Aquestes són bàsicament les que feim nosaltres, sí.
Quina és l'emblemàtica?
Home, la llisa és emblemàtica, i després hi ha la de cabell d'àngel. Llavors tenim la temporada d'estiu, sobretot, en tenim tot l'any, però la d'obercoc, en temporada d'obercocs, és quan també és molt, molt famosa l'ensaïmada d'obercoc.
Mm-hmm. Hem de dir, doncs, que qui té l'oportunitat de viatjar a Mallorca, doncs ho té molt fàcil, eh? Però si no podem desplaçar-nos a Mallorca, també feu enviaments, no? Crec que envieu també ensaïmades.
Sí, sí. si gent que molt sol·licita, nosaltres fem enviar-se per Insula, clar que sí.
Doncs, amics, Can Joan de Saigó, un cop més, doncs, parlant de productes artesanals a les Illes Balears, no podien faltar ells en aquests especials. S'han convertit, tal com ens deia el Pere Massanet, doncs, en un emblema de la illa de Mallorca. Tants i tantes guies que surten i apareixen com un dels llocs emblemàtics si un vol viure i sentir, doncs, la verdadera essència de la illa, seure en aquestes taules de Can Joan de Saigó, doncs, en fi, sempre és molt agradable. Vam tenir també l'ocasió, en alguna ocasió hem pogut parlar amb la seva propietària, amb la Leonor Vic Martorell, que també hem tingut xerrades molt interessants a nivell històric, ja pràcticament, perquè és que teniu tants i tants anys. Per tant, doncs
sí,
sempre...
Sí, per xerrar d'història, la Leonor és el number one.
Exacte, exacte, no? Sí, que ens va explicar coses molt interessants del vostre recorregut i de la tradició a la illa. Va ser una conversa molt, molt didàctica. Pere, t'envio una abraçada molt forta i gràcies, com sempre, per passar una estona amb nosaltres. I que espero... Com ha anat la Setmana Santa, com ha anat? Bé o no, de turisme?
Doncs pues ha anat bastant bé, encara que en guany hagi estat més fred que altres anys, ha anat bastant bé, i sobretot en menut, que és molt típic aquí, a Setmana Santa, a les espanades, crespells rubials. Això sí. Ha fet furor.
Bueno, ara entrem al mes de maig, ara se us gira feina forta fins d'aquí uns mesos, vull dir que...
Sí, sí, molt espero un estiu bastant calent.
Espero que sí. Amb una bona ensaïmada sí. Sempre es minimitza la tensió laboral. Sí. Una abraçada, sí, sí, Pere, repeteixo, gràcies bon com no sempre sap. Per la teva amabilitat. Cuida't molt. Gràcies.
Adéu, vai bé.
Un desig, una frustració, una mentida, un odi, un rancor.
Cada dissabte tens una cita a Trotamundos. T'hi esperem.
Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres coneixem el lloc. Cafè d'en Víctor. Qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú de migdia o de nit. Sigui el que sigui, menjaràs bé, molt bé. Cafè d'en Víctor, carrer de Pineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. 93 310 2872. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor, al cor de Barcelona.
Anchoas Codesa. Tres generaciones de tradición conservera a orillas del Cantábrico. Calidad, artesanía y dedicación define nuestra serie limitada. Elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Codesa, la anchoa.
Adormir-te veient les estrelles i despertar-te veient el cel blau des de la teva habitació i amb un confort de luxe. És 1000 estrelles, amb habitacions bombolla a cel obert per una experiència increïble. I a més, jacuzzi, massatges, relaxació virtual, flotàrium i servei de bicicletes i patinets elèctrics. 1000 estrelles, habitacions bombolla en un entorn natural i amb jardins privats. Reserva la teva estada a 1000estrelles.com i al 972-596-707. 1000 estrelles, a Borgonyà, Girona, on el bon record de les teves nits durarà per sempre.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
A Trotamundos no hi ha problemes, hi ha solucions. Àrea de consulta, un temps de ràdio per trobar el professional que busques i la solució que esperes. Envia'ns un mail a trotamundos@radioestel.cat, explica'ns què necessites i ens posarem en marxa. Àrea de consulta, les teves preguntes, les nostres solucions.
Bueno, estamos en la segunda hora del programa, hasta la una en punto de la tarde todavía tienen que pasar muchísimos protagonistas, voces con temáticas muy diversas, abriendo nuestra sección área de consulta, una sección, como sabéis, en las que procuramos dar, en la medida de lo posible, respuesta a muchísimas preguntas, consultas, dudas que vosotros, que nos escucháis, nos planteáis. No sé la razón por la cual últimamente hemos recibido muchísimas peticiones respecto a un tema médico, que son las apneas del sueño. Hoy queremos hablar de este tema. Un tema nos da la sensación que no se le da la importancia que tiene que darse. Hemos invitado a estos estudios de Radio Estel Cataluña a una profesional, a una doctora que nos dará respuesta seguro a todas esas preguntas, dudas, conceptos que queremos clarificar hoy en esta antena de Radio Estel Cataluña, el Instituto Neurocognitivo INCIA. Hoy nos visita aquí en Radio Estel Cataluña la doctora María Ángeles Idiazábal. ¿Qué tal, doctora? Muy buenos días.
Buenos días.
Gracias por venir, por acercarte a estos estudios y hablar de un tema que me da la sensación de que no se le da la importancia que se le debería dar, ¿no?
Efectivamente, es un tema que tiene una fácil solución, un fácil tratamiento, pero nos encontramos en que, a pesar de que es un trastorno muy prevalente, está infradiagnosticado, es decir, de todos los pacientes que puede haber en España con un trastorno de apnea de sueño, sabemos que están diagnosticados solamente el 20%, y si pensamos en mujeres, este porcentaje aún es menor. Y esto tiene importantes repercusiones en la salud del paciente, ¿no?
¿Por qué aparecen las apneas en nuestra vida?
Las causas son multifactoriales. Lo primero es decir que es una apnea. La apnea de sueño es un trastorno del sueño que consiste en que se producen a lo largo de la noche, de forma repetida e intermitente, episodios de que se cierra la vía aérea superior, lo cual hace que no pueda entrar el aire hacia los pulmones, ¿no? Esto luego tiene unas consecuencias durante la noche que consisten en que realmente no hay suficientemente oxígeno en sangre, se produce una hipoxia, y esto genera también un sueño fragmentado, un sueño interrumpido a lo largo de la noche y en consecuencia un sueño no reparador, ¿no?
Uh-huh. ¿Cómo se detectan?
Las apneas de
¿Cómo
sueño...
¿Cómo sabemos si tenemos apneas?
Lo primero que tenemos que pensar en síntomas que nos hagan sospechar que podamos tener apneas. Los dividimos en síntomas diurnos y síntomas nocturnos. Los síntomas diurnos, el más frecuente sería la hipersomnolencia diurna, es decir, los pacientes que durante, a pesar de haber dormido bien o haber descansado durante el día, tienen somnolencia, tienen sueño. Refieren también fatiga, cansancio, porque como hay una fragmentación del sueño, el sueño no es reparador. Por la mañana, dolor de cabeza, cabeza como embotada. Pueden presentar también trastornos cognitivos, irritabilidad, apatía. Y luego por la noche el principal síntoma es el ronquido, boca seca, ganas de levantarse a ir al baño más a menudo. Pero también tenemos pacientes que vienen a consulta por ronquidos o derivados por otros especialistas que les preguntan si no tienen síntomas aparentes diurnos, pero realmente cuando se hace el estudio sí que encontramos que pueden tener apneas de sueño.
Uh-huh. Bueno, ahora tampoco queremos alarmar. Si una persona ronca, no necesariamente tiene que tener apneas, ¿no?
No. El ronquido no es sinónimo de apneas, uh-huh. Pero sí que es verdad que la persona que ronca de manera continuada y durante mucho tiempo y todas las noches tiene altas probabilidades de tener apnea. Es un síntoma ante el cual deberíamos prestar un poquito de atención, sí.
Uh-huh. ¿Las apneas aparecen en un periodo de edad específico, particular, o puede aparecer en cualquier momento?
Pueden aparecer a cualquier edad. La máxima incidencia donde más encontramos apneas es entre los 20 y 50 años. Hablamos de un 8% de apneas en hombres y un 5% en mujeres, pero tenemos que tener en cuenta que conforme va aumentando la edad, esta incidencia aumenta, sobre todo en mujeres, y estamos en torno al 25-21% de personas de mayores de 65 años que tienen apneas. Es muchísimo, es uno de cada cuatro personas.
Uh-huh. Bueno, hoy en nuestra consulta, en esta sección, área de consulta, estamos dando respuesta a estas peticiones, a estas dudas, en definitiva hablando de un tema que nos parece interesante hablar precisamente por el hecho que nos acaba de certificar la doctora María Ángeles Idiazábal, ¿no? Que es una patología infradiagnosticada, no se le da la importancia que tiene, porque la tiene y mucha, porque eso nos puede realmente incapacitar en la vida laboral habitualmente, ¿no?
Nos puede incapacitar en la vida laboral, por ejemplo, si estamos cansados, si tenemos somnolencia diurna, si tenemos un trastorno cognitivo, ¿no? Que no prestamos atención porque tenemos este trastorno, pero lo más importante es que las apneas el síndrome de apnea obstructiva de sueño va asociado a patologías muy graves que tienen importantes repercusiones en nuestra salud. Y esto es lo más significativo, sobre todo patología cardiovascular y deterioro cognitivo también, o patología pues como diabetes, incrementa la probabilidad de padecer diabetes, dislipemias, un síndrome metabólico, pero sobre todo la patología cardiovascular es algo a tener muy en cuenta y hablarlo.
No sé si es cierto, pero a mí me habían comentado que incluso personas que tienen apnea durante el día les cuesta más concentrarse en su trabajo.
Sí, sí. Durante el día, como síntoma a corto plazo, tienen problemas para concentrarse, prestar atención, memoria, pero también a largo plazo el trastorno aumenta la probabilidad de tener demencia en un 85%.
Bueno, pues como veis es un tema importante, desde luego serio. Hoy hemos invitado a la doctora María Ángeles Idiazabal precisamente para hablar de estas cuestiones a través del Instituto INCIA. Cuéntanos un poco cuál es vuestra actividad fundamentalmente, ¿no? Imagino que detectar. ¿Cómo cuando viene una persona a visitaros, cuáles son las pruebas posteriores que se les tiene que hacer para determinar que efectivamente tiene apneas?
Cuando viene un paciente porque tiene una sospecha de apnea o porque ha sido derivado por otro especialista, que puede ser un cardiólogo o un otorrino, aparte de una buena historia clínica donde se explora al paciente bien todas su patología y todos sus síntomas, lo que tenemos que hacer es un estudio de sueño, es una polisonografía nocturna, que lo que nos va a dar es variables neurofisiológicas del sueño, si es de calidad, si no, y también variables respiratorias de si hace apneas o no las hace, pero también la gravedad de estas apneas, y a partir de ahí nosotros podemos enfocar un tratamiento adecuado a cada paciente.
Desde el punto de vista de detectar el cónyuge, ¿no?, la mujer o el marido, en definitiva, ¿no?, la pareja que comparte ese sueño con esa persona que hipotéticamente puede tener esas apneas, aparte de los ronquidos, que es un elemento que ya nos decías, pues que puede ser determinante o no, pero ¿hay algún otro factor que digas, verdaderamente, hay que ir a ver un especialista?
Muchos vienen, no por ellos, sino por la pareja,
por la pareja, ¿no?
Y no solo por los ronquidos, sino porque dicen, me estás asustando, porque por las noches hay veces que te quedas dejas de respirar y después haces un esfuerzo respiratorio, un ruido de, ¿no?, muy grande. Entonces esto, la pausa respiratoria es también un indicador importante. Y además tenemos que tener en cuenta que muchos pacientes que tienen apneas, sin diagnosticar, cuando se les diagnostica, hay que hacer un estudio más amplio, porque aunque no tengan más patologías, estos pacientes pueden tener problemas como hipertensión arterial, arritmias y viceversa, ¿no? Y repercute mucho en la salud cardiovascular del paciente.
Bueno, estamos hablando con la doctora María Ángeles Idiazabal, es la directora de este Instituto Neurocognitivo INCIA. Están en Barcelona, en la calle Balmes 203, segunda. Si queréis consultar con ellos, también os facilitamos un teléfono, el 93 218 1181, lógicamente también una página web, institutoincia.es. Hablando con la doctora Idiazabal de todas estas patologías, síntomas, vamos a por las soluciones, vamos a intentar poner solución,
que las tiene
y además muy sencillas, y me da la sensación muy efectivas.
Sí. Lo primero que tenemos que hacer en un paciente que tiene apneas es las medidas higiénico-dietéticas, es decir, si el paciente, porque no todos tienen sobrepeso, pero los que tienen sobrepeso, lo más importante es bajar de peso, hacer ejercicio físico, llevar horarios regulares de sueño, dejar el tabaco, alcohol, es decir, medidas higiénicas habituales, y después, depende de la severidad de la apnea, elegiremos un tratamiento u otro. El tratamiento de elección es el CPAP, es dormir con una máquina que lo que hace es darte aire a presión para mantener la vía aérea respiratoria
abierta. Aire que no oxígeno.
Aire. Es decir, coge aire de la habitación y da aire a presión. Lo que hace es mantener la vía aérea respiratoria, por lo cual no roncas y no se colapsa y no haces apneas. También a veces el dispositivo de avance mandibular en casos más leves, que aumenta la mandíbula un poquito hacia adelante, unos milímetros, y esto hace que la vía aérea sea más amplia. Y ya en determinados casos más severos o con no toleren el CPAP o tengan otra patología asociada, también la cirugía es algo que puede ayudar.
¿Ocurre más en hombres que en mujeres?
En hasta los 50 años, sí. ¿Vale? Hasta los 50 años, ya he dicho antes que es más frecuente en hombres que en mujeres, pero a partir en mujeres de la menopausia y conforme va aumentando la edad, se equiparan prácticamente y es igual de frecuente en hombres que en mujeres.
¿Habitualmente el CPAP se tolera bien?
Habitualmente se tolera bien. Hay que hacer estudios previos de titulación de CPAP para saber qué presión hay que poner a cada paciente, porque no a todos les puedes poner lo mismo ni necesitan lo mismo. Pero si se habla con el paciente, se le da una buena formación. La información es el 80% del tratamiento y entienden lo que están les estás explicando y para qué lo usan. La adherencia suele ser muy buena.
Una vez diagnosticado y se aplica ese CPAP a lo largo de la vida, ¿no?
Sí, lógicamente sí.
Sí, o sea, no es un periodo.
No es un periodo, salvo en casos puntuales que el único factor sea la obesidad y hayan bajado de peso o que haya una desviación del tabique y se haya hecho una intervención quirúrgica. Se valora si se puede quitar o no, pero en principio sí.
Bueno, pues amigos, hoy queríamos hablar de este tema, tratar este tema, pues que nos parecía, tal y como nos decía la doctora María Ángeles Idiazábal, un diagnóstico, bueno, pues que en muchos casos no se le da la importancia que tiene, que la tiene y mucha, pero si buscamos la calidad de vida, que es lo que en definitiva se pretende, pues yo creo que la solución ha quedado más que demostrada. Repetimos, si queréis más información, os podéis dirigir al Instituto Neurocognitivo INCIA en Barcelona, en la calle Balmes 203, a través de ese teléfono 93-218-1181, y un equipo de profesionales se pondrán a vuestra disposición, con la doctora María Ángeles Idiazábal en la cabeza, para poner solución a este tema, que tal como lo ha dicho la doctora, la hay y es muy efectiva. Doctora, un placer, gracias.
Un placer, gracias a vosotros.
Muy buenos días, adiós.
A Radio Estel, Trotamundos, amb Miquel Mercadal. Un mar de sabores, un mar de exquisiteces, un mar de excelentes productos y mejores recetas. Desde 1921, el restaurante Paco Alcalde de la Barceloneta te ofrece lo mejor de la cocina marinera al mejor precio. Arroz negro, caldoso con bogavante, el suquet, los pescados, las fideuás. Restaurante Paco Alcalde, calle Almirall Aixada 12, en la Barceloneta. 93-221-5026. Restaurante Paco Alcalde, un mar de sorpresas.
Tomata de penjar arrere, per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere, pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere, el tomata de tota la vida.
Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres sabem el lloc. Cafè d'en Víctor. Qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú. De migdia o de nit, sigui el que sigui, menjaràs bé. Molt bé. Cafè d'en Víctor. Al carrer Tapineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. Telèfon 93 310 28 72. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor. Al cor de Barcelona.
Trotamundos.
Acollidor, de qualitat, un tracte immillorable i, el més important, les millors truites de Gràcia. Restaurant Truiteria La Ceba. Una cuina casolana plena de bones propostes i una carta amb més de 50 classes de truita. Gustoses, saboroses i cuinades amb molt d'amor. Restaurant Truiteria La Ceba, al vell mig de Gràcia, carrer La Perla 10. Reserves al 93 217 0601. Truiteria La Ceba. Tasta'ns i repetiràs.
Vinga, doncs seguim amb més temes, més propostes, cara en aquest cap de setmana. Per cert, demà és el dia de la mare, eh? Doncs mira, precisament doncs, la proposta que us referenciem ara mateix, que és el restaurant La Ceba, Truiteria Restaurant La Ceba, doncs pot ser una molt bona alternativa per dir anem tots a dinar, que avui no cuina la mare. Eh? En moltes cases doncs, és la mare la que cuina, doncs demà se li lliura d'aquesta feina. Isabel Cadatayut és la seva responsable i avui amb la Isabel volem parlar precisament, ja estem en època de primavera, perquè això de les truites canvia molt, no? Depèn de l'època, el temps meteorològicament parlant, una mica canvien les tendències. Doncs a primavera també hi ha truites específiques. Quines són? Doncs avui en parlem amb la Isabel Cadatayut. és la responsable d'aquest restaurant, aquesta truiteria de Gràcia, tan i tan coneguda, que avui un cop més saludem aquest matí de dissabte. Hola, Isabel, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia, Miquel.
La primavera canvia, no?, una mica, doncs, els hàbits habitualment de les truites.
Sí, però abans que res, deixa'm dir des d'aquí que felicito a la meva mare i a totes les mares en general per demà, que és el dia de la mare.
I tant, i tant. Que s'ho mereixen tot,
Sí.
Que s'ho mereixen tot. Home, és una molt bona alternativa aquesta que he dit, no? Demà no cuineu, demà els portem a la seva.
Això.
Sí o no?
Que vinguin aquí, que cuinarem nosaltres.
Exacte. Home, tu ets mare i tu també cuines, no? Demà.
Jo sóc mare, cuino i ja està.
Tu de tot, eh? I cuines unes truites boníssimes. Ara, primavera, quines són les més habituals?
Home, la tendència, a mesura que va fent més calor, que el temps és més estable i així, quan arriba l'estiu, la gent prefereix truites de verdures, que són més lleugeres. O, per exemple, de peix, també, que és més lleuger.
Sí.
Les de sobrassada, botifarra, bacon, mongetes seques... Això potser és més de cara a l'hivern, que ve més de gust.
Uh-huh.
Ara, també et diré una cosa. La gent menja de tot, a totes hores i a qualsevol dia de l'any. Però sí que és veritat que notem que a la mida que s'apropa l'estiu, no sé si és per l'operació en biquini o no, doncs la gent busca més coses més lleugeres.
L'operació en biquini, no sé si canvia més els hàbits d'alimentació al temps o l'operació en biquini, però sí que és cert, les dues
no,
coses.
No, tot plegat, tot plegat va junt.
Va junt.
No?
Efectivament. Aquestes...
Una cosa porta l'altra i l'altra porta la una.
Aquestes truites doncs, de primavera amb la verdura com a element més fonamental, ara sí que ja has deixat una mica de banda la tradicional, la de carxofa, perdona, que ja, tu quan comencen les temperatures a pujar, ja la carxofa la deixes de banda, no?
Sí, però aquest any, inexplicablement, que aquests dies ha fet fred i encara no està
molt
estable el temps, nosaltres encara tenim carxofes, perquè encara fa fresqueta i encara, bueno, encara les trobo i ben maques, que són del Prat. Però... jo crec que això hi ha un cop entrem bé amb el maig o allò que diuen hasta el 40 de maio, que bé, a principis de juny, ja no crec que les pugui tindre, perquè llavors ja s'estanca la calor i no, ja és difícil.
Aquesta truiteria, la seva, que trobareu en el carrer La Perla número 10, que evidentment doncs, és un recorregut llarguíssim que té, vinculat amb el sector de les truites. Hi ha un menú, que és el Somia Truites, que està molt bé, que és un menú que et convida una mica doncs, a compartir diferents tipologies de truita. I m'ha cridat l'atenció aquestes truites de peix que deies. Explica'ns.
Sí, bueno, fem... A veure, no, tampoc fem una gran varietat, però fem... truita que porta gambes, que pot ser només de gambes, amb all i julivert, o la podem combinar amb espinacs, amb xampinyons, o amb qualsevol verdureta. Després també fem la truita de bacallà, que també la fem amb all i julivert, que també es pot combinar amb alguna verdura, amb patata, per exemple, que queda molt bé.
Uh-huh.
I després fem unes que porten tonyina, que la tonyina fem amb tonyina i formatge, tonyina i tomàquet, tonyina, ceba i tomàquet, que es pot combinar també o amb alguna verdura, amb espinacs i tonyina, per exemple. O sigui, aquestes pues, també són com més lleugeretes, no? que una que porti sobrassada o botifarra o xoriço, que és més pesat.
Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Hi ha moltíssimes classes de truites, ara mateix en feu més d'una cinquantena, i hi ha un element...
Tenim 60 ara ja, Miquel.
Ara hi ha 60.
Sí.
Cada cop que parlem en tens més.
Sí.
En tens més, Isabel. Això és imaginació al poder, no?
Sí, mira, anem fent.
La veritat és que sí, que la truita ho admet tot. Hi ha un producte, hi ha un moment per fer una truita que qui hem fet truites se'ns posa una mica l'atenció en aquell moment, que és el moment de tombar-la, no?
Sí.
Això s'ha de fer, en fi, amb un tomba truites com Déu mana i té un cert art, no?, per fer-ho?
Sí, Bueno, sí, nosaltres tenim el tombatruites que el tenim penjat a la paret.
Sí.
El tombatruites.
O sigui que no...
Però, bueno, que pots donar la volta amb un plat, inclús amb una tapadora d'alguna olla, que sigui ben planeta, o nosaltres ho fem al vol. Hi ha un cop de canyell i el vol i doncs la volta i cau la truita una altra vegada a la paella.
Sí, això en el vostre cas.
Això necessita molta pràctica. Home, perquè la primera vegada segur que se't cau.
Jo vaig fer-ho un cop.
I et va sortir?
No vull ni dir-t'ho, el que va sortir.
Tota la truita per terra, no?
No vull ni explicar-te com va quedar la cuina, eh? Vaig dir, ara veuràs tu quin artista que sóc, i sí, vaig ser un gran artista. Sí, la cuina va quedar molt, molt, molt decorada. És un art, això, eh? De donar aquest cop a la paella, doncs, per fer-ho doncs, sense el tombatruites, no?
Sí. Sí, perquè això, vulguis o no, s'avança molt. Si jugues amb el temps, això juga al teu favor, perquè trigues molt menys quan dones la volta així al vol,
sí,
que no pas quan tens que agafar el plat o el teu matruites, donar-li la volta, tornar a posar la truita a la paella, es triga més.
Mm-hmm. Més o menys, si posem a fer una truita, clar, depenent de la gent, no? Però aproximadament... cada persona, quants ous calcules? Un parell?
Nosaltres ho fem entre 2 i 3.
Entre 2 i 3 ous.
Un parell o 3.
Uh-huh.
Depèn dels ingredients, també. Clar, quan més ingredient poses, també tens que afegir una miqueta més d'ou.
Clar. Sí, sí. Doncs, amics, el secret per fer una bona truita, si voleu doncs gaudir doncs d'aquesta experiència i de més de 60 truites, tal com ens deia la Isabel Caratayut, aquí teniu aquesta referència, aquest restaurant, Truiteria La Seva, al barri de Gràcia, al carrer La Perla número 10. De veritat, aneu allà perquè disfrutareu, si us agraden les truites, tindreu per escollir, que, en fi, no sabreu quina escollir de tantes varietats que hi han. I sobretot, doncs, ara, que ara primavera, doncs, amb aquesta tendència de truites, bueno, una mica més lleugeres, no tan contundents com es fan en els mesos d'hivern. Repetim, carrer La Perla número 10, en el popular barri de Gràcia de la ciutat de Barcelona. L'art de fer una bona truita el coneixen perfectament en aquest restaurant i sobretot el coneix la Isabel Calatayud, que porta tants i tants anys dedicats en aquest noble ofici de la restauració. A més, a tu t'agrada, sí o no?
Home, sí. És que jo crec que ho porto a la sang, perquè jo sóc filla, sóc neta d'hostalers. O sigui que ja són coses que si les vius ja de ben petita, pues...
Doncs de casta le viene el galgo, que diuen.
Ah, sí. Sí, sí.
Per cert, que tu tens galgos.
Tinc 2 galgos.
Doncs mira, mai millor dit.
Sí, 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 tinc 2 galgos que... Bueno, tinc una que és molt gran, que té ja 17 anys, i pobreta, però està molt bé per l'edat que té.
Sí, sí, són una espècie de gossos, realment, doncs, bueno, tots els gossos, en definitiva, però els galgos són molt particulars, molt particulars.
Sí, tenen una personalitat molt especial.
I tant que sí. Isabel, un petó molt fort. Gràcies per atendre'ns.
Una abraçada.
Cuida't molt.
Igualment.
I visca les truites.
Visca.
Cuida't un petó. Gràcies, Isabel. Nosaltres afrontem ja la recta final d'aquest espai de ràdio, que, per cert, avui, en uns instants, parlem d'un producte tan tradicional a la nostra dieta com són els patés. D'on venen els patés? De quina manera s'introdueixen a la nostra dieta? Històricament, quan es van començar a fer patés? Ara mateix el Joan Pallarès ens ho explica.
Acollidor, de qualitat, un tracte immillorable i el més important, les millors truites de Gràcia. Restaurant Truiteria La Seva. Una cuina casolana plena de bones propostes i una carta amb més de 50 classes de truita. Gustoses, saboroses i cuinades amb molt amor. Restaurant Truiteria La Seva. Al vell mig de Gràcia. Carrer La Perla 10. Reserves al 93-217-0601. Truiteria La Seva. Tasta'ns i repetiràs.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Anchoas Codesa. Tres generaciones de tradición conservera a orillas del Cantábrico. Calidad, artesanía y dedicación define nuestra serie limitada. Elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Codesa, la anchoa.
Tomata de penjar arrere. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere. El tomata de tota la vida.
Un espai on respirar el mar més ric, més autèntic i més saborós. És l'espai del xef Xus Pérez. És Ses Paelles de Cadaqués, el restaurant on tastar els arrossos de peix i les fideuàs que neixen de la tradició i l'avantguarda més cuidada. Descobreix un món de sabors a sespaellesdecadaqués.com. Reserva la teva experiència al 619-941-372. Ses Paelles de Cadaqués, un homenatge al mar des de la millor taula.
Vins, caves, formatges, pernils, patés... La millor gastronomia te la servim a taula cada dissabte aquí, a Ràdio Estel.
A la línia recta, bicicleta sense llum, un satèl·lit que comença on perdo el cap. Un camí fet d'herba, els teus llavis són de vidre congelat. Vaig descalç i penso i
mai... Vinga, doncs estem a la darrera part del programa. Nosaltres ja fa un parell d'hores, quan saludàvem aquest matí de dissabte en el Joan Pallarès, també anunciàvem i avançàvem que avui parlarem de patés. Tanquem el nostre recorregut gastronòmic parlant d'aquest producte realment tan introduït, no?, a la nostra vida quotidiana. Avui en dia parlar de patés és parlar d'un element, doncs, que jo diria forma part una mica, doncs, de la nostra cultura gastronòmica. Però quan van començar a fer-se patés? De quina manera, no?, històricament, doncs, com s'introdueixen a la cuina? Avui en parlarem. Parlarem d'uns patés molt particulars, ja us avanço, patés vegetals. Avui, en uns instants, parlarem dels patés Margot. Ho farem amb la seva responsable de qualitat, la Marina Burgaia. En uns instants la saludarem, però abans anem a fer una mica d'història d'aquest producte, com s'introdueix a la nostra dieta i de quina manera històricament també apareix a les nostres vides. Joan Pallarès, bon dia de nou.
Hola, bon dia de nou.
Què podem dir dels patés?
Doncs mira, paté és una paraula internacional que deriva del francès i que ve a voler dir pasta. I és una pasta de qualsevol aliment, de qualsevol, feta molt fina i per untar. El més normal, s'obté de fetge, carn picada, greix, combinat amb herbes, amb verdures, amb espècies, amb vi, amb el que sigui. I sense més límit, el paté, que el que tingui de límit la imaginació humana, que jo crec que és il·limitable. França i Bèlgica són sobretot les ànimes, potser, del paté, sobretot aquells patés que comencen cap al segle XVIII a agafar amb gran volada d'oca, segle XIX sobretot també, i arriben a ser una mica el màxim exponent en certa època de la cuina, no? I amb aquelles terrines de paté, però també altres països el fan fent com un motlle, fan com un pa. Existeix també el Leverpostej d'Escandinau, o per exemple una espècie de paté vietnamita que és el Banh Mi, i bé, fins avui que han sortit al mercat, es poden veure i t'ofereixen una sèrie de patés vegetarians que poden ser des del típic tofu xinès, fins a patés de bolets, champinyons, de verdures. En fi, pràcticament avui en dia no és ja una exclusiva de la carn, sinó que el vegetal, el menjar vegetarià o menjar vegà, inclús, pot tindre cabuda perfectament dintre del món dels patés. Originalment, els primers patés que podíem parlar de la història que coneixem bé és d'origen romà. Era el garum i no el feien precisament amb carn, no? Sinó que el feien amb una pasta, era una pasta de peix molt preuada, que també la feien servir entre, era com un paté i una mica una salsa, no? Quan aquest envés de garum de tindre la pasta de peix hi posaven carn trinxada, llavors no li deien garum, sinó que li deien múria. I bé, també hi havia un altre tipus d'àrum, que era el liquamen, que era fet amb peixos més petits, no? Tot això es deixava al sol, amb salmorra, i en fi, es deixava algunes setmanes, no? Un fet que avui seria impensable, doncs, sanitàriament, de poder deixar un aliment a sol i serena durant tot aquest temps. I bé, llavors constituïa una salsa exquisida, s'importava, imagina't tu, de punta a punta del món conegut fins a Roma, doncs des d'Andalusia, que en produïa molt, es portava fins a Roma, i era el sumum de la cuina romana. El garum aquest, que era no res més que entre un paté i una salsa.
Doncs déu-n'hi-do, la història dels patés, com ha anat evolucionant doncs, aquesta història, i en aquest cas aquesta evolució ens ha portat a parlar avui dels patés Margot, patés, ja us avancem, i tal com deia també el Joan, doncs vegetals, no? Patés vegetals. Marina Burgaia, com estàs? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Un plaer saludar-te, Marina. Gràcies per atendre'ns i explicar-nos, doncs, efectivament, doncs, aquesta evolució, no?, que han anat... Sí que és cert que quan un pensa en patés, pensa en potser patés més de carn, no? Però vosaltres heu una mica trencat aquest tòpic i heu anat a fer una línia de patés vegetals.
Exacte, sí, sí. I com molt bé ens acaba d'explicar el Joan, nosaltres, bueno, al final, un paté vegetal no deixa de ser una pasta, que busquem això, que sigui untable, no? Els nostres patés, sobretot, aconseguim aquesta untuositat amb les pipes de girassol, val? La gran base o l'ingredient més important dins de la nostra formulació són aquestes pipes de girassol, que gràcies als greixos que tenen, ens aporten una untuositat en el paté. A més, la gran majoria, si nosaltres anem al supermercat i nosaltres fem un paté vegetal, veiem que estan fets o en base de tofu o en base de llegums, i això fa que també la pasta sigui bastant més densa i que costi més, bueno, que es faci més pesat a la boca o que no es consumeixi o que no sigui tan fàcilment consumible, no? Uh-huh. Gràcies a nosaltres, a aquestes pipes de girassol, aconseguim això, que sigui super suau i que quan tu obres un pot siguis capaç d'acabar-lo.
Que s'acaben sempre, eh? Això és bona senyal. Això és bona senyal.
Això és molt bona senyal.
Explica'ns una mica la tipologia de patés que feu a Margot, Marina.
Sí, mira, nosaltres tenim cinc patés diferents, que sí. Serien el paté de bolets amb tòfona, paté de carbassa amb curri, després tenim altres que són una miqueta més mediterranis, que són tomàquet amb espècies o de tomàquet, tenim un altre que és de remolatxa i un altre que és de remolatxa. Això ens dona molta versatilitat i poder-nos apropar al màxim de consumidors possibles. No ens oblidem mai, sobretot, de mantenir la nostra ideologia, és a dir, tots els patés són totalment ecològics, fets amb ingredients ecològics i de proximitat.
Mm-hmm. Això és molt important, aquest paràmetre de l'ecologia, d'utilitzar aquests productes absolutament d'àmbit ecològic. Això incrementa, evidentment, aquesta qualitat del producte. Per cert, un producte que vosaltres també una mica convideu en els vostres clients a fer aquesta combinació entre patés i marmelades, també ecològiques, que també és molt interessant a nivell gastronòmic.
Exacte, sí, sí, perquè al final estàs jugant amb sabors, estàs aportant, per exemple, un carbassa amb curri, amb una marmelada, aquest sabor més dolç, no? O inclús el de bolets. També és veritat que no cal a vegades acompanyar-nos amb marmelada. El paté de bolets va molt bé amb un plat, per exemple, amb una carn. Li pots ficar una miqueta per sobre i jugues amb aquests sabors i tens una gamma de sabors més gran.
Mm-hmm. Efectivament, perquè aquí ens trobem amb un element a nivell de versatilitat culinària, que hi ha moltíssimes aplicacions. Imagino que tant com la imaginació del cuiner, no? D'aquesta persona que fa aquest plat, no? Una mica, doncs, el fet d'untar paté amb una torrada, doncs està molt bé, però que heu transcendit una mica, doncs, en aquest escenari, no?
Exacte, exacte. Bueno, sí, és que bàsicament és el que ens comentes. No només busquem això, el ficar el paté a la torrada, que és el que ens trobem sempre en un sobretaula amb la família o al Nadal o això durant una celebració, sinó que sigui un producte que tu puguis tenir al rebost de casa teva i poder innovar i un dia dir, doncs mira, tinc aquest paté, ui, mira, he fet aquest plat, doncs anem a veure què passa, anem a combinar-los.
Si voleu més informació, hi ha una plana web que és margot.bio, margot.bio. Aquí trobareu, doncs, tot el que ens està explicant la Marina Burgaia, que és la seva responsable de qualitat. També fotografies d'aquests patés, que us puc dir que són una meravella. Ho dic en primera persona perquè he tingut l'oportunitat de provar algun d'aquests patés i em sembla un producte molt, molt lograt i sobretot sorprenent, no? Perquè sí que és cert que els sabors que vosaltres proposeu són sabors totalment diferents, o sigui, no és un paté més. Estan molt bé els patés, però no és un paté més, és un producte una mica, doncs, que es desmarca, no?, dels sabors habituals.
Exacte, sí. Bueno, no té aquest sabor càrnic, que s'hi podria dir, aquest sabor o a fetge o a carn, sinó que són sabors, bueno, que sorprenen, perquè jo, per exemple, una anècdota sempre explico, a mi personalment la remolatxa no m'agrada gens, i quan jo, bueno, vaig començar a treballar aquí a Biocibus, amb la marca Margot, i vaig provar el de remolatxa, s'ha convertit en el meu paté preferit a dia d'avui, vull dir, que m'agrada moltíssim. Això també, bueno, jo animo als oients que vagin, els provin i no es deixin enganyar amb el que llegeixen, perquè els pot arribar a sorprendre.
Uh-huh. Evidentment, doncs, productes ecològics molt cuidats amb aquesta empresa, doncs, que certament, doncs, cuida, té molta mesura en el que hi posen, l'elaboració dels seus productes, repetim, productes totalment ecològics, a través dels quals es fan, doncs, aquestes creacions de patés. Avui volíem posar el paté sobre la taula, una mica, doncs, fent història que ens ha portat el Joan Pallarès de com s'introdueix una mica la nostra cultura gastronòmica, i ha estat molt interessant, doncs, també veure, doncs, aquesta versatilitat i sobretot aquesta evolució dels patés cara en els vegetals. Que a vegades la paraula vegetal, hem de dir, Marina, que sembla una mica avorrida, però és que té molt de joc, i últimament, doncs, empreses com la vostra doneu fe d'aquesta realitat, no? Que hi ha productes de molta qualitat.
Sí, exacte, que a tu diuen vegetal i penses que és un producte avorrit, un producte sense sabor. Bueno, dit mal dit, no? Un cim mas. Sí. I no, tot el contrari. Moltes vegades és anar al supermercat i provar, perquè hi ha productes molt aconseguits, hi ha producte que és molt bo i hi ha producte que sorprèn.
Doncs segur que us sorprenen. Preneu nota, quedeu-vos amb aquest nom, Margot, el nom dels patés que avui hem fet protagonista en aquesta antena de Ràdio Estel Catalunya. Marina Burgaia, la seva responsable de qualitat, ens ha acompanyat aquest matí de dissabte. Marina, gràcies. I a seguir menjant paté de remolatxa. A seguir menjant aquest paté de remolatxa, que t'ha sorprès. No l'he provat, aquest, L'he de provar. T'he de dir que he provat els altres, però el de remolatxa no. Per tant, m'ho apunto.
Jo te'l recomano.
Home, a mi a la remolatxa m'agrada molt. Imagina't el paté. Doncs, escolta, serà fantàstic. Ho provarem. Gràcies, Marina. Cuida't molt. Bon cap de setmana. Joan Pallarès, bon cap de setmana a tu també. Gràcies i fins la propera.
Adéu.
Bon dia, sóc Carles Gats i encantat d'estar en connexió amb vosaltres amb el programa Trotamundos. Com ja sabeu, sóc cuiner, és una manera de transmetre felicitat. Igual que aquest programa, us transmet felicitat tots els matins. Enhorabona per molts anys i endavant.
Un mar de sabores, un mar de exquisiteces, un mar de excelentes productos y mejores recetas. Desde 1921, el restaurante Paco Alcalde de la Barceloneta te ofrece lo mejor de la cocina marinera al mejor precio. Arroz negro, caldoso con bogavante, el suquet, los pescados, las fideuás. Restaurante Paco Alcalde, calle Almirall Aixada 12, en la Barceloneta, 93-221-5026. Restaurante Paco Alcalde, un mar de sorpresas.
Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres coneixem el lloc. Cafè d'en Víctor, qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú de migdia o de nit. Sigui el que sigui, menjaràs bé, molt bé. Cafè d'en Víctor, carrer de Pineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. 93 310 2872. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor, al cor de Barcelona.
Si te apetece saborear lo mejor de la cocina vasca, tienes tu casa en el restaurante Amonar en Echea. Nueva carta con nuestras mejores especialidades en carne y pescado, un mimo especial en los vinos y un trato al cliente exquisito. Porque te mereces los mejores sabores. Restaurante Amonar en Echea, en Botarell, Tarragona. Visítanos en amonarenechea.com o reserva en el 977-826412. Restaurante Amonar en Echea, el sabor que mereces.
Trotamundos.
Let's go to the beach, eat, let's go get a wave. They say, what they gonna say? Have a drink, clink, found a Bud Light. Bad bitches like me, it's hard to come by. The Patron, oh, let's go get a...
Doncs quasi la una en punt de la tarda. Nosaltres posem el punt i final. Gràcies a tots per la vostra atenció i, sobretot, gràcies per escollir-nos una setmana més i passar una estona amb nosaltres aquest matí de dissabte. La propera setmana hi tornem amb més protagonistes, més veus i, sobretot, més temàtiques. Enhorabona i felicitats a les mares per demà, Dia de la Mare. Res més. Us ha parlat Miquel Mercadal. Bon cap de setmana.